El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui parlarem de molts temes. Però abans, en aquesta primera hora de programa, parlem de Coldplay i del problema amb la reventa d'entrades i estafes que hi ha hagut arran dels concerts. Ho escoltem. Aquests dies han tingut lloc a Barcelona els concerts de Coldplay i el problema de la reventa d'entrades falses ha estat més present que mai. Els Mossos han rebut 52 denúncies per estafa en entrades i tenen coneixement d'unes 200 víctimes, tant de Catalunya com de l'Espanya i fins i tot també d'altres països. Des d'OCU, de l'Organització de Consumidors de Catalunya, a més també adverteixen del perill i dels riscos que comporten aquests fets i per això volem parlar amb la seva delegada a Catalunya, l'Esther Lorente, perquè ens expliqui què és el que podem fer i com podem evitar doncs, que ens estafin amb aquestes entrades. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, són aquestes estafes més freqüents del que ens pensem?
Malauradament, sí. Mira, respecte a aquest tema de Coldplay, nosaltres ja vam treure un contingut a l'agost de l'any passat quan es van posar a la venda, perquè vam observar que les 200.000 entrades que s'havien posat a la venda s'havien exhaurit en poquíssim temps. I això vol dir que les havien comprat empreses que després es dediquen a la reventa. La reventa per se no és il·legal, però tenim una regulació molt laxa perquè és molt antiga, no està adequada a l'actualitat de comprar online. I llavors moltes empreses que fan això fan un tipus de frau que és posar a la venda entrades que fins i tot són falses. Llavors nosaltres el que recomanem sempre per evitar això és no comprar mai en webs de reventa, perquè pot passar això. Si passa això, podem anar als Mossos, està molt bé, però després això quedarà en poca cosa perquè no es pot investigar qui ha estat la persona que ha posat aquesta entrada falsa, si és falsa, en reventa. Per això nosaltres desaconsellem a comprar en jocs que no siguin els oficials i també demanem al Ministeri de Consum que facin una regulació una miqueta més adient amb els temps que vivim, que eviti aquests temes, perquè realment sí que van ser centenars de persones que es van quedar fora.
Exacte. Normalment, quin és el perfil de gent que estafa? Com són els investigats en aquest cas?
És que no és una gent en concret, és que potser la mateixa empresa posa a la venda entrades que sí són correctes a uns preus desorbitats i després també pot posar entrades que no són correctes. Llavors, és l'empresa, no és la persona que ho posa o no ho posa, és l'empresa. Llavors, clar, nosaltres el que recomanem és que, evidentment que reclami, perquè si l'empresa, depèn de quina sigui, està aquí a Espanya, doncs nosaltres a OCU tenim un espai que tothom pot reclamar, si o no soci d'OCU, és totalment gratuït, però que tu pots reclamar a l'empresa doncs aquest import que t'han donat una entrada que no era vàlida, etc. Això a nosaltres ens dona uns indicadors per després poder negociar amb aquestes empreses de cara que facilitin el retorn dels diners o algun tipus de compensació. Aquesta banda, posem a l'abast de tothom aquesta eina, diu, reclama dins de la pàgina web d'OCU, t'inscrius i fas la reclamació. Això és una eina. Després hi ha empreses, i diré el nom, Diagogo, que està molt a la moda i que té entrades de reventa, de vegades són correctes i de vegades no. A vegades són falses. El problema que tenim amb Diagogo, que hem vist que ho fa últimament molt, és que nosaltres no podem reclamar-li perquè no està dintre de la Unió Europea. Tenen la seu a Suïssa. I clar, no aniràs a fer un procediment a Suïssa per 80 euros que t'ha costat l'entrada. Llavors, en això també estem reclamant de les institucions doncs que vigilin més i que aquesta pàgina web que no pugui operar.
Perquè, clar, quines conseqüències té, per exemple, una persona que fa aquesta reventa d'entrades falses i se l'enganxa? És difícil, imagino, des d'un principi ja saber qui ho ha fet, clar.
Sí, clar, és que s'ha de provar, això ja és una connotació penal que està fora dels àmbits de consum, però sí, és una, bueno, és una estafa que hi ha un, com es diu en castellà, enganya bastant, etc. Però el problema és la quantitat. Si la quantitat és molt minsa, que són, doncs això, 100 euros, 200, la pena que porta per allà és una multa, com a molt.
Yeah.
Si és que arriba a algun lloc. I aquest és l'espai que queda buit de legislació i de poder reclamar amb una forma, amb una legislació més acurada, perquè hi ha un espai molt ampli que no et val la pena fer aquestes reclamacions i després no recuperaràs els diners.
Mm-hmm. Ja. Perquè, a més, l'estafa podem dir que es produeix en el moment en el que una persona doncs compra l'entrada, no? Després arriba al recinte on es fa aquest concert i veuen que l'entrada doncs no és real, que no pot passar, no? El QR no posa que és vàlid, no? Clar, el tema és que la mateixa entrada s'utilitza per diverses persones, no? Per diverses persones. I clar, aquí és on ve el problema, no? De que no siguin aptes per entrar en el recinte, no? És així com funciona, oi?
Sí, clar, funciona així. I una de les coses potser podrien ser nominatives, però clar, això també dificulta una mica el que és la punta, perquè potser tu després no pots anar i li dones l'entrada a un veí, no? Que, pues, que hi vagi ell, pel que sigui. Uh-huh. Si potser si fossin nominatives, pues, potser això no passaria, no? Perquè no hi hauria aquesta reventa, la mateixa entrada d'una o quatre vegades.
Ja. I realment, amb què és el que ens hem de fixar per tal de no caure en aquestes estafes? Hem dit que no podem entrar o no hauríem d'entrar a webs, no? A enllaços de reventa d'entrades, però, per exemple, algú que vol comprar una entrada i no sap com fer-ho, amb què és el que s'hauria de fixar per tal d'assegurar-se de que no li passarà?
Mira la pàgina web del grup en concret, d'entrada de l'espectacle, i veure qui és el distribuïdor d'aquestes entrades. Uh-huh. I llavors anar a la pàgina d'aquest distribuïdor oficial i comprar-lo allà, clar.
Exacte.
És la manera, si després aquesta entrada no val, el que sigui, tu pots reclamar que sí que valdrà, perquè és el distribuïdor oficial. Però és l'única manera.
Uh-huh. I això passa més cops dels que ens pensem, no? Perquè, per exemple,
sí,
s'ha donat veu ara amb els concerts de Coldplay, però és un secret a veus, no?, que passa constantment, doncs, a tots els concerts, oi?
Sí, el que estem veient és que últimament sembla ser que aquesta pràctica és més comuna, no? I ara que arriba l'estiu, hi ha molts festivals, hem d'anar amb cura en aquest sentit, perquè estem veient que això està passant més que altres anys. D'un temps ençà sí que està passant més.
Mm. També hi ha gent que a través de les xarxes socials, no?, ven les entrades, les reven, com qui diu, i també són potser perfils, no?, que es fan passar per uns certs influencers, clar, o gent així important,
perfil,
no?, que dona credibilitat.
Un perfil fals, clar, però clar. Si tu estàs comprant fora del sistema, és aquest el risc, per
exacte.
Això la reventa, encara que no està prohibida, però s'hauria de regular. Per això aquesta és la història.
Mm-hmm. I és important també fixar-se amb tot això. Sí. Esther Lorente, delegada d'Ocua Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres i alertar-nos d'aquestes estafes amb les que hem de vigilar en el moment de comprar una entrada per no quedar-nos sense poder gaudir de l'espectacle i, a més, sense els diners que hem apostat i que hem invertit per comprar-la. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Parlem ara de la Costa Brava, un destí perfecte per anar de vacances i, com passa amb tots aquests indrets, molt turístic. Al programa d'avui parlem amb la Irene Gispert, presidenta de SOS Costa Brava, que són pioners en la lluita contra la massificació turística i la construcció desbocada sobre tota la Costa Brava, perquè ens expliqui com està i com es preveu la situació enguany, amb alguna que altra polèmica al seu voltant. Quins projectes urbanístics tenen en aquests moments entre Sella i Sella i pels quals estan lluitant? Això és el que li hem preguntat.
A veure, entre Sella i Sella hem intentat durar tota l'especulació urbanística que hi ha a tota la costa, en el nostre cas a la Costa Brava, no? Si és veritat que ara mateix el que més ens interessaria és aconseguir, no?, que els ajuntaments de la Costa Brava apliquin, modifiquin els seus planejaments urbanístics, els seus POMs, perquè els actualitzin i que els facin compatibles amb el que es va fer, amb el que va fer el pla director, però el pla director de sòls no sostenibles que va crear la Generalitat va desclassificar, és a dir, que zones que estaven classificades com a zones urbanes o com a zones urbanitzables i que en realitat eren boscos o zones agrícoles o zones no, de primera mediterrània, estan classificades encara ara com a sòls urbans. I nosaltres el que vam demanar és que es desclassifiquessin. Això el PDU va fer, però només amb un 50%, és a dir, va desclassificar al voltant d'unes 15.000 possibles cases que ja no es podran construir, però encara queda un potencial de 40.000. Nosaltres seguim lluitant perquè aquestes 40.000 es puguin desclassificar, però ara l'hora, és a dir, qui ho ha de fer són els municipis. I els municipis ho poden fer perquè són els que tenen les competències per una banda i perquè per l'altra ells han d'adequar a la normativa que va crear el PDU als seus planejaments. Això és el que més ens importa ara, no? Sí, lamentablement, per nosaltres és una cosa difícil d'entendre perquè entenem que un ajuntament el que es veu realment és al seu municipi i una de les coses més importants seria protegir el seu entorn, protegir la seva natura, no? A més, en el cas de la Costa Brava, si la Costa Brava viu del turisme, els municipis bàsicament viuen del turisme i la gent va a la Costa Brava perquè té una costa meravellosa. Si la urbanitzem tota sencera, deixarà de ser meravellosa i el turisme acabarà morint. Per tant, d'alguna manera, ens sembla que els hi falta una visió, no?, més general. Hi ha ajuntaments que tenen una visió molt clara, com és la Torroella de Montgrí, i va ser capaç de desclassificar la platera, i va lluitar per ella, i té un model de creixement, o no permetre que s'urbanitzi, però, en canvi, la majoria d'ajuntaments segueixen amb la idea una mica... Jo penso que d'un altre temps que créixer constantment és l'opció que donen per bona. Sí, ens estem perdent i pensem que que tenim l'última oportunitat. Nosaltres sempre diem que la Costa Brava és com el Titanic, que s'enfonsa, és a dir, si destruïm tota la primera línia, no quedarà res. També queda el Regapalís, que també és complex, no és senzill, també s'està construint els municipis que ja no toquen a mar. Però realment el que passa a primera línia de mar és escandalós. Una manera de veure-ho clar és només que agafi una barqueta o nedi una mica i es miri el paisatge des del mar, entren ganes de plorar, no? Aigua Gelida són cadascant, no? Quan Aigua Gelida, que era un dels paratges considerats més macos de Catalunya, està, no?, absolutament destruït perquè són cases i cases inconexes que el destrueixen, però si parlem de roses o... De fet, hi ha una exposició que ara mateix està a Figueres que es diu La Costa Esbravada, és una fotografia que veus perfectament què ha passat a la Costa Brava. Nosaltres ens hi oposem, de fet, a través de la IAED en un presentat, no? Al·legacions, i hem d'entendre que justament a l'espai del parc marí està limitat, no?, per 3 parcs naturals que quedaran segurament afectats, és a dir, que a l'espai on va el macroparc està situat entre el parc natural del Cap de Creus, entre el parc natural del Montgrí, de les Illes Medes, i el parc natural dels Aiguamolls. Per tant, ja és un espai que hauria d'estar protegit i no s'entén que puguin aquí un macroparc. I a més és un model que entenem que no és el model que hauríem de... Mira, aquest és un tema que va canviant, és a dir, ara mateix encara no se sap, pensem que no és l'espai, que no és el model que volem tractar.
No és el model que volen, com diu la Irene, i atenció, perquè si parlem de turisme, a Begur també és un tema recurrent. La carnisseria del Joan Carles també nota molt el turisme, però estan saturats? Com ho viuen ells? Així és com ens ho explicava.
Bueno, de fet, aquí a Begur, el turisme, doncs, a partir dels anys 60, és la nostra font de motor. Vull dir, degut al nostre paisatge, les nostres cales i el clima, doncs, és un dels llocs, diguéssim, privilegiats, un dels llocs de moda de venir a passar a estiuejar, que dèiem abans. Sí, sí, sí. potser hi ha un punt de saturació. El que passa que Bogú no dona per més. I pràcticament ara, últimament, ja ho haureu escoltat i ho haureu vist per televisió i sentit tots, hi havia un punt massa de saturació d'edificació. No només el Bogú, sinó en, tot, en general tota la, la Costa Blava, aquesta part. I ara sembla que hi han posat fil a l'agulla i els polítics i la Generalitat i els ajuntaments doncs miren de limitar i que no hi hagi més massificació, que s'aprofiti el territori que hi ha perquè és que ja no dona més i que no hi hagi ja més construccions, més urbanitzacions i més històries d'aquestes. Que nosaltres, jo, per, segons el meu punt de vista, com a empresari, com a comerciant, com a botiguer que sóc, jo ho veig bé. El que és l'agost, sobretot l'agost, sí. El que passa que també el que hem observat últimament és que hi ha molta gent que abans era de segona residència, que venia setmana, que per qüestions ara de forma de treballar que ha canviat, poden treballar des de casa, i molts han vingut a viure aquí, i ja estan aquí tota la resta, pràcticament, i potser doncs aquell que ha vingut de Barcelona o dels voltants, potser només ha de pujar un dia a Barcelona a veure l'empresa, i després tot l'altre es pot fer des de casa. Clients ara que són, que s'han vingut aquí, s'han empadronat, i estan tot l'any. Això sí que nosaltres ho veiem bé. Veiem bé que així no hi hagi diferència, ni tanta estacionalitat. Sí, sí, aquest és un dels problemes que hi ha i per això és un dels problemes que ara precisament que hi ha hagut les eleccions municipals, quasi tots els partits polítics posaven un dels punts importants, era buscar sòl barato i fer habitatges perquè la gent jove pugui accedir a aquest habitatge, perquè no ens desenganyem, hi ha molt de habitatge turístic, que només és per això, perquè, clar, suposo que es guanya més diners o el que sigui, i s'ha fet molt habitatge turístic. Però, bueno, ara s'està mirant de fer això. Bueno, almenys el que he vist jo últimament als ajuntaments en els seus programes polítics ho pot. Hi ha molts de negocis que són només estacionals. Vull dir que obren a partir de Setmana Santa i a finals de setembre, a principis d'octubre, tanquen. Botigues de tot l'any cada vegada queden menys. També no ens enganyem que les grans superfícies, que abans no n'hi havien, que ara està plegat, aquí a 7 quilòmetres de Palafrugell, i són totes les grans superfícies que puguin haver-hi, i jove també, ja no acostuma a anar a comprar a la botiga de barri, del poble i tal i qual. La gent jove se'n va al gran supermercat, ho compra tot allà i els dies igual, saps? I això sí, clar, es nota aquesta que a l'hivern, doncs, cada vegada doncs, queden menys negocis oberts tot l'any.
Doncs aquesta és la situació a la Costa Brava. Veurem com acaba la temporada. I ara seguim amb més temes, va. La sobrepesca i la degradació serien algunes de les causes del declivi dels ecosistemes marins de l'oceà Atlàntic Sud a les últimes dècades. Això demostra un estudi científic liderat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que porta llum sobre la magnitud de l'impacte humà sobre aquestes zones marines a partir de l'anàlisi arqueològica de restes de peixos procedents de diversos jaciments de Brasil. En parlem sobre el tema amb l'investigador André Colonese. André, muy buenos días.
Hola, buenos días.
És així, no?
Sí.
¿Cómo afecta esta sobrepesca y esta degradación a las causas de estos ecosistemas marinos?
Bueno, la sobrepesca, la degradación, la explotación, digamos, acentuada que hemos estado viviendo desde el inicio de la industrialización de la pesca afecta no solamente el medio ambiente en sí, también tiene un impacto sobre los modos de vida de comunidades tradicionales que dependen de recursos locales, ¿no? como los pescadores de pequeña escala, artesanal, que depende fuertemente para su subsistencia.
¿Y cómo afecta la actividad humana en este caso?
Bueno, nosotros estamos desde la industrialización de la pesca, pero en particular en los últimos 50, 60 años, con el aumento de la urbanización, la globalización y la comodización más acentuada de los recursos naturales, hemos estado sobreexplotando no solamente los ambientes marinos, pero también los ambientes terrestres y causando desequilibrio en esos ecosistemas extremadamente importantes que pueden impactar no solamente en nuestra vida, en la vida de otras especies, también una serie de relaciones que existen entre esos ambientes para la regulamentación del clima, por ejemplo, que los océanos son tan importantes. Pero hay un problema fundamental aquí. El problema es que los datos científicos que disponemos nosotros para evaluar la magnitud del impacto humano de las últimas décadas, estos datos científicos a menudo son muy no tienen una perspectiva histórica muy larga. Y por lo tanto es bastante complicado entender la magnitud de esos cambios, ¿no? Y aquí es donde entra el estudio del pasado.
Y de hecho, ¿serían la sobrepesca y la degradación las causas más importantes de este de esta afectación, ¿no?, en el ecosistema marino?
Bueno, fundamentalmente es el modo como la nuestra sociedad de hoy se relaciona con el ambiente natural, porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor está inserido en una economía de mercado muy agresiva, global, y por lo tanto eso nos desvincula de los valores de los recursos locales, ¿no? Nosotros hoy tenemos la capacidad de comprar, por ejemplo, pescado que ha sido capturado kilómetros de distancia de nuestros ambientes, importados dentro de una cadena de mercado global, y no tenemos una relación directa con estos ambientes que están siendo afectados. Y por lo tanto, todo eso causa un poco una pérdida de sentimiento personal, colectivo, en relación a esas actividades. La otra cosa es que cuando hablamos de economía de subsistencia, que es una economía donde no hay el mercado, que es la economía de comunidades, por ejemplo, prehistóricas o grupos indígenas de hace centenas de años, esta economía obviamente tiene una relación mucho más estrecha, mucho más fuerte con el ambiente local, y por lo tanto cualquier tipo de actividad impacta directamente sus modos de vida. Y es exactamente este vínculo que hoy empieza a faltar en la nuestra sociedad globalizada.
¿Y cómo habéis llegado hasta estas conclusiones, hasta hacer este estudio y también a saber los resultados?
Bueno, fundamentalmente nosotros hemos estado intentando entender exactamente la escala, la magnitud de esos impactos que hoy vivimos en los océanos, y para entender eso hemos tenido que buscar información que va más allá de la información científica de los últimos 50, 60 años, que es la información donde empezamos a tener una idea sobre qué tipo de organismos viven en los océanos, ¿no? Porque los océanos esconden muy bien sus secretos, porque está debajo del agua, y para nosotros, seres humanos terrestres, es muy difícil poder observar esos cambios, ¿no? Cuando hablamos de foresta, de biodiversidad en ambientes terrestres, es un poco más fácil para nosotros tener la percepción de los cambios a lo largo del tiempo y observarlos y documentarlos. Cuando se habla del océano, es algo un poco más complicado. Y entonces, para tener esta información tenemos que buscar datos del registro arqueológico, del registro geológico, del registro histórico. Y es lo que hemos estado haciendo en Brasil, en el Océano Atlántico Meridional, en particular con datos arqueológicos e históricos de los últimos 10.000 años.
Además, muchas especies, imagino que también habréis observado, que están ahora en peligro de extinción, ¿no?, mientras que de otras no se sabe lo suficientemente bien sobre su distribución y su abundancia, ¿no? ¿Esto también lo habéis podido estudiar?
Sí, sí, absolutamente sí. Uno de los resultados más sorprendentes que hemos obtenido en ese estudio, hemos mirado la fauna, los restos de animales que se preservan en sitios arqueológicos, en decenas de sitios arqueológicos a la litoral de Brasil, y hemos observado que hay una serie de especies que hoy son extremadamente raras o no son de facto documentadas, porque su hábitat ha sido destruido y esas especies migran o desaparecen localmente. Un ejemplo es que nosotros encontramos una diversidad enorme de tiburones de rayas en esos sitios arqueológicos precoloniales, quiero decir, antes de la llegada de los europeos, una cantidad enorme, tiburones de 4 o 5 metros, que actualmente no existen en el litoral de la costa de algunas zonas del Brasil, porque han sido totalmente o sobreexplotados o su ambiente, su habitat ha sido destruido y degradado y esos animales ahí no encuentran las condiciones para vivir y producirse. Y esto es un mensaje que la arqueología pasa. El mensaje es que, de hecho, algunos ambientes que nosotros pensamos que nunca han existido, de hecho existían en el pasado, y un pasado no muy remoto. Y por lo tanto nos dan una idea de qué tipo de animales que hoy serían considerados exóticos o raros, en la realidad son animales que vivían ahí de modo bastante abundantes, de poblaciones abundantes, y vivían de modo residencial por mucho tiempo. Solo que nosotros probablemente, junto obviamente con otros cambios, ¿no?, naturales, cambios climáticos, etcétera, pero principalmente la actividad humana, hemos estado comprometiendo la sobrevivencia de estas especies.
Claro, habéis podido conocer, ¿no?, en cierta medida mejor estos entornos más perdidos, digamos, ¿no?
Sí, absolutamente sí. Es importante intentar conectar esos resultados con un público general, porque lo que puede la arqueología decirnos aquí es que ayudarnos a visualizar ambientes perdidos, ¿no? Aquí estamos hablando de ambientes que son, la arqueología a menudo es relacionada con civilizaciones perdidas, ciudades perdidas, y hoy en día nos estamos aproximando más, siempre más, a cuestiones importantes, a desafíos importantes sociales como la degradación ambiental, y la arqueología ahora empieza a dar información sobre ambientes perdidos, ¿no?, ecosistemas perdidos, que hasta algunos séculos existían, y nos ayuda a visualizar la posibilidad de que esos ambientes puedan, con ciertas iniciativas, con ciertas políticas públicas, puedan intentar volver y ser lo que eran una vez.
Exacto. Pues André Colonesa, investigador de este Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias por hablarnos de este estudio que habéis hecho y también de esta observación, ¿no?, de que la sobrepesca y la degradación serían algunas de las causas de que funcione o que vaya un poco mal, ¿no?, este ecosistema marino. Gracias.
Gracias a vosotros.
I de seguida parlem d'una problemàtica que sobretot viu i pateix, millor dit, el personal de neteja dels hotels, el fet dels clients que deixen les habitacions brutes. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Michael Douglas, Kathleen Turner, pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
De clients que deixen les habitacions dels hotels brutes o que es deixen o s'obliden pertinences, n'hi ha segurament molts, i avui en volem parlar del tema. Es parla sovint en el que respecta als hotels és lo brutes que es queden les habitacions depenent de quins siguin els clients que abandonen en l'espai. Això fins ara era una qüestió interna dels propis hotels, però des de fa un temps, amb les xarxes socials, tot ha anat canviant. Un empleat d'hotel recentment exhibia la brutícia que quedava a les cambres i les coses que s'oblidaven en els hotels els usuaris que passaven per allà. Algunes vegades les persones, és cert, que no coneixen com és de difícil dur a terme una feina fins que la veuen reflectida. I en aquest cas, doncs, TikTok ha sigut l'eina que s'ha encarregat d'això, de mostrar-ho al públic. Nosaltres sobre el tema volem parlar amb la Norma Gallofé, dels hotels Urban. Norma, molt bon dia.
Molt bon dia.
La gent, és cert que deixa les habitacions brutes?
La veritat és que, aviam, no és, en els nostres hotels, són hotels de 3 i 4 estrelles, no és una cosa generalitzada. A vegades, per nacionalitats, dintre l'hostaleria parlem de nacionalitats que embruten més que d'altres. Però això seria com són els catalans o com són els madrilenys, no? No pots generalitzar. La gent quan està fora de casa potser no pensa en l'ordre i en deixar les coses com les tindria a casa. Pensa que ja li recolliran. Però continuo dient, nosaltres tenim un client que és un client sobretot de Nord-Amèrica, Estats Units, de Canadà, un client europeu, i en general són persones cíviques i són persones que deixen bé les habitacions.
Llavors, la vostra experiència en aquest sentit és bona, no? No us heu trobat mai amb alguna cosa excepcional, no?
Ens hem trobat amb coses excepcionals. A vegades els xinesos es posen a fer els fideus dintre d'una kettle, d'un hervidor de té. Però són costums.
Clar.
També hi ha costum de dir que els israelites deixen molt malament les habitacions, però com t'he dit, és que no pots generalitzar, perquè clar, ni tots els xinesos utilitzen la kettle pels fideus, saps? Ni tots els israelites són desendreçats, saps?
Mm-hmm, exacte. I vosaltres, a l'hotel, quines mesures preneu? Què és el que feu?
A veure, nosaltres tenim un plan de reciclatge i ho tenim molt, molt ben treballat. Ja en un dels tres hotels ja no hi ha plàstic, ni en el restaurant ni a les habitacions. Tot treballem amb aigua osmotitzada i amb ampolles de vidre que reciclem i que tornem a netejar. Després, en un dels hotels, en el restaurant, recollim tota la resta orgànica del restaurant i la portem a fer compost, que es fa amb uns cucs que s'ho mengen i generen abono quilòmetre zero per les nostres plantes. Així que estem fent un tema d'economia circular. O sigui, el nostre orgànic generat ho reconvertim amb abono compost per les plantes de l'hotel.
Uh-huh. I creieu vosaltres que treballeu en el sector que no es reflectia prou la feina que feu, per exemple, o la feina que fan, en aquest cas, els que netegen les habitacions?
No, la veritat és que jo sempre dic, com a directora d'hotel, que la feina menys valorada és la que fa el personal de neteja, de housekeeping, que realment és per elevar amb quina dedicació netegen les habitacions, com fan de bé els llits i com es preocupen per donar un bon servei, no? Mm-hmm. Molt poc valorat, la veritat, per la societat.
Mm-hmm. Imagino que és difícil treballar en condicions, a vegades, que no agraden, no, o que no pertoquen, depenent de quina habitació sigui la que has de netejar o la que has de preparar, diguem, no, pel següent client. Aquí suposo també que el seu punt de vista deu ser complicat.
Sí, és veritat que quan a vegades ens hem trobat amb alguna cosa desagradable dintre d'una habitació, hem fet equip i hem ajudat entre tots. O sigui, la idea, hi ha moltes maneres de fer-ho, posa't guants, posa't mascarilla i no s'acaba el món. Sempre trobarem gent que no és cívica, gent que no sap comportar, però no és la regla el que és el turista que ens visita aquí a Barcelona. A nosaltres, jo porto més de 20 anys com a directora de diferents hotels i realment en els hotels tenim un client molt cívic en general.
Uh-huh. Hi ha molts objectes perduts també en l'hotel, perquè a part de la brutícia també parlàvem, no, del que es deixen a les habitacions. Sí. En aquest cas us trobeu més objectes deixats o perduts, no?
Sí, ens trobem moltes coses que no mai reclamen I nosaltres les hem de guardar durant uns mesos, però després les donem a tot el que es pot donar, eh? Uh-huh. A una ONG del barri, que realment ho necessita. Hi ha molta roba, moltes coses de neceser, moltes coses de pijames, de tot, i hi ha moltes coses que reaprofiten.
Uh-huh. Per exemple, parlem de roba, de neceser, com deies, no? Però quins són els objectes o el que s'han deixat més curiós? O el que us ha cridat més l'atenció?
Mira, és que l'altre dia, precisament, algú em preguntava per aquest tema d'objectes perduts i vaig veure una gorra de policia i un xaleco d'aquests antireflectants. I això, però d'on ha sortit, no? No és una cosa molt, molt habitual.
Uh-huh. Vés a saber, potser algun policia que estava per allà, no?
Potser, o
algú que es va disfressar, mai se sap.
Potser sí.
I com encareu aquesta, parlant, no, d'hotels, com encareu aquesta temporada? Com ve?
Ve boníssima, boníssima. O sigui, estem superant els resultats del 2019. És un client que deixa més despesa per client. Està una mica més de nits, o sigui, s'està millorant la mitja d'estada i sobretot la tarifa. I ocupació és molt semblant al 2019. Estem més o menys amb un 90% d'ocupació en tots tres hotels de mitja.
Mm-hmm. Doncs amb aquesta...
És una molt bona temporada pel turisme a Barcelona. Molt bona.
Mm-hmm. Doncs amb aquestes bones previsions, amb aquestes bones notícies, Norma, despedim l'entrevista. Norma, directora dels hotels Urban, que ens ha parlat, no, sobre aquesta brutícia o no dels hotels aquí a la ciutat i dels objectes perduts i curiosos que es deixen aquí els turistes. Norma, gràcies.
A tu.
Que vagi
adéu,
molt bé,
tarda.
Gràcies. Adéu. I cada cop estan més en desús, però encara hi ha moltes persones que no conceben una dutxa o un bany diari sense la clàssica esponja de material sintètic o natural o les esponges de mar. Posar una mica de sabó a l'esponja i fregar les diferents parts del cos és un hàbit quotidià i diari, però atenció, perquè segons els especialistes i l'evidència científica, aquesta manera de fer-ho no és gens aconsellable, sinó més aviat al contrari. Ens pot causar problemes de salut. Això ens ho ha explicat la dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona i membre de la Societat Catalana de Dermatologia, la doctora Alba Català.
Sí, en principi els dermatòlegs en general no utilitzem l'ús de l'esponja. El que recomanem és que la gent es renti amb la pròpia mà per diferents motius. El primer és perquè amb aquest tipus de productes el que fem és exfoliar la capa còrnia, que és la capa més superficial de la pell. I això, tot i que de vegades pot ser aconsellable, fer-ho habitualment i de forma diària doncs pot ser contraproduent, vale? Uh-huh. Perquè és una capa protectora. I per un altre motiu, que és perquè moltes vegades aquesta esponja es queda humida, no s'asseca adequadament, i aquí doncs poden haver un focus de microbis que després facilitin les infeccions a la nostra pell quan uh-huh. utilitzem per posteriori, no? Llavors, bueno, per un motiu d'higiene no és recomanable. És més fàcil, llavors, què passa? Que són aquests fongs o aquestes bactèries que nosaltres no veiem, però queden allà, i llavors, pues, això, quan nosaltres ens estem utilitzant aquesta esponja, l'estem transmetent aquests bacteris o aquests fongs a la nostra pell, i això no seria adequat. Sí, o de vegades, jo què sé, fins i tot, pues, jo què sé, les escoles de bressols utilitzen tovalloles per rentar pues, els culs dels nadons o dels bebès, però després aquestes tovalloles o aquestes esponges s'han de posar a netejar, vale? I poden ser productes que s'utilitzin més d'una vegada, però sempre pues, amb la neteja prèvia i que quedi ben sec, vale? Aquell producte. Uh-huh. I si no, pues, de vegades en persones que estan enllitades, com dius, pues, utilitzen aquestes esponges sabonoses, però que són d'un sol ús. Bueno, ja de per si nosaltres recomanem que el sabó l'utilitzem només a les parts brutes, val? Les aixelles genitals, els peus, i el que és, per exemple, cames i braços, si no estan bruts o no s'han embrutat o no s'han suat excessivament, doncs amb l'aigua que raja ja n'hi ha prou, perquè també l'ús excessiu de sabons tampoc és adequat, perquè també pot ser contraproduent per aquesta capa còrnia protectora. I això de vegades doncs, accentua doncs, que puguem tenir picor i irritacions de la pell. Sí, en principi el que recomanem són els síndex, que són els sabons sintètics, que tenen un pH que sigui el més semblant a la pell, perquè no siguin sabons que irritin aquesta capa còrnia. ¿Vale? En general, la majoria de sabons que utilitzem al supermercat, que són sabons per la pell, són d'aquest tipus, o sigui, no cal que sigui de farmàcia, i en persones que ja tenen alguna malaltia de la pell, doncs pues, siguin persones atòpiques o que tenen psoriasis o que tenen algun tipus de malaltia de la pell, normalment els recomanem un sabó específic, que aquest sí que ja acostumen a ser de farmàcia. Bueno, en principi, aquesta sempre s'ha dit pues, que són com més suaus i llavors potser exfolien menys, fan aquesta fricció, ¿vale? Però al final la idea és la mateixa. O sigui, el fet de que poden quedar humides i que això pot ser un focus d'infeccions. Llavors, per un tema d'economia i d'higiene, doncs nosaltres no recomanem l'utilització d'esponges ni en nadons, ni en adults, ni en persones que... Bueno, en general, eh?
Aquests són els consells que recomana la dermatòloga. Ja sabeu ara si els seguiu o si, per contra, heu de començar a implementar-los en la vostra rutina d'higiene diària. Gràcies a la doctora Alba Català. I ara parlem d'un tema ben diferent als que hem anat tractant al llarg del matí, perquè els aficionats als toros continuen mantenint viva aquesta flama de la tauromàquia a Catalunya i ho estan aconseguint tot i els obstacles de les administracions que majoritàriament estan en contra d'aquesta pràctica. Avui ens hem posat en contacte amb la presidenta de la Federació d'Entitats Taurines de Catalunya, la Lorena Aparicio, per poder preguntar-li quina és la situació de la tauromàquia avui en dia a Catalunya, tot i que, recordem, no està prohibida aquesta pràctica. Això li hem preguntat i així és com ens ho ha explicat.
Doncs la realitat és que a dia d'avui no tenim curses de braus, la realitat és que no estan prohibides i la realitat és que hi ha molta afició. Sí que és veritat que no podem disfrutar les curses de braus aquí, però es fan moltíssimes activitats, conferències, sopars, viatges, hi ha l'escola taurina... hi ha els correbous, les Terres de l'Ebre i altres llocs, amb la qual hi ha una gran activitat taurina a Catalunya. Bueno, aquí és una miqueta més complicat d'explicar-ho, no? I suposo que hi ha diversos factors. El principal és el que ja has explicat, doncs, que les administracions no estan gaire per la labor, no? Llavors, és una plaça, la Monumental, que no és pública, és d'un empresari, llavors imagino que aquest empresari doncs, deu tenir certa por de que donar una cursa de braus signifiqui tenir prejudicis amb altres temes. Sí, home, la de José Tomás, home, allò va ser històric. A veure, és que normalment quan parlen del tema de tauromàquia amb el tractament animal és simplificar molt les coses. I us dic jo que, a veure, jo vaig passar quan era joveneta, no era gens aficionada. Llavors m'arribaven una sèrie de missatges molt, molt fàcils d'escoltar dels antitaurins que no eren la realitat. Llavors, jo el que convido és tot aquell que tingui una miqueta d'inquietud que s'apropi al món taurí, que pregunti, que s'apropi a gent que entén, a professionals. Així és com em vaig ficar jo, només preguntant, amb curiositat, i mira com he acabat, no?, d'aficionada. Realment és un món que l'has de conèixer amb la ment oberta i deixar d'aquests missatges fàcils, no?, perquè és conèixer el món del toro, el món del torero, tot aquest món que no es pot explicar en 5 minuts, l'has de conèixer, perquè és tan maco, des de conèixer els colors dels toros, des de conèixer com són el camp i sobretot quan veus una faena, hi ha tantes coses a descobrir que no és un tema que es pugui explicar en 5 minuts. S'ha de conèixer si t'agrada bé i si no també, però almenys respectar-ho i conèixer-ho. Sí, a veure, és un món que sí que és veritat, no sé si pel tema físic, o m'imagino que hi ha un tema més físic en una altra índole, però sí que és més masculí que no femení, no? A veure, no perquè sigui un món masclista ni molt menys, perquè oportunitats de les dones en tenim d'entrar, no? Jo mateixa vaig ser aficionada a la pràctica i tenia les mateixes oportunitats que qualsevol home, no? Mira l'Alba, i a totes les escoles d'Espanya hi ha moltíssimes noies que estan per ser toreres. Després, que arribin o no arribin, és a dir, arribar a ser una figura del toreig és molt difícil. Arribar a ser un torero, més o menys, arribar a ser torero ja, passar de ser novillero a torero ja és difícil. Llavors, si majoritàriament hi ha homes, evidentment arribaran més homes que dones, però no perquè no tinguin oportunitats, sinó per un tema, no sé si més físic o circumstancial, no ho sé. Sí. A veure, a tots ens hagués agradat veure's a la Monumental, no?, o a la plaça d'Olot, però evidentment és molt més fàcil fer-ho a Vinaròs. Bueno, per les circumstàncies, la situació sociopolítica, no?, que hi ha aquí, hagués sigut molt, molt difícil de fer-ho aquí a Catalunya, i Vinaròs és molt fàcil, i quasi que és plaça nostra, perquè està just passant la frontera, i, bueno, és un goig fer-ho allà, i a més que és la plaça de toros que està més a prop del mar, del món, amb la qual cosa és un goig. Bueno, a veure, a nivell polític, jo m'he reunit amb pràcticament tots els partits polítics al Parlament i bueno, ara el que passa és que amb el tema de les eleccions he fet una miqueta més de calma, no? I sobretot el que m'ha explicat és el fet cultural que és la tauromàquia a Catalunya, perquè ja no és tant les curses de braus que es facin, que no es facin, no, és el fet cultural que és. I el fet que hi hagi tanta gent aficionada a Catalunya, no?, i cada cop més, i gent jove. I això és el que expliquem, això és el que parlem amb els polítics, perquè ho desconeixen i tot i que molts aficionats em diuen, escolta, per què et reuneixes amb ells, que són els que ens han fet mal? No, ens hem de reunir perquè són els que ens han d'escoltar, són els nostres representants i han de conèixer aquest fet. I més enllà de les curses de braus, hem de treballar el fet cultural taurí a Catalunya, que és història, és present, però també és futur. Bueno, tenim la nostra seu des de fa molts anys al carrer Rocafort, però bueno, nosaltres treballem molt a nivell online i si algú es vol posar en contacte amb nosaltres, doncs escolta, que ho faci a través de Facebook, de Twitter, d'Instagram, i bueno, perquè no és una seu que tinguem oberta, no? Fem coses, però fem moltes coses a nivell online fem coses també allà, però també ens movem per altres seus, amb la qual cosa pues, que es posin en contacte a través de les redes socials.
I és que, com deia la Lorena Aparicio, l'Alba té 18 anys i li hem preguntat d'on li ve aquesta passió pels bous. A més, l'abril va debutar a Vinaròs, a Castelló, i ens ha explicat com li va anar aquesta experiència.
Pues no ho sé ben bé, perquè no tinc familiars relacionats amb el món dels bous, però sí que és veritat que a la meva àvia li agradava molt i quan anava a Antequera, que és bueno, el poble de la meva família, anàvem a veure els bous, però només els animals, no veiem la corrida de la tarda. I a poc a poc vaig començar a veure'ls per la meva compte a internet i em vaig començar a aficionar. Sí. Perquè em va agradar tant que vaig pensar, m'encantaria estar, o sigui, viure-ho de primera mà i estar on estan ells. Bueno, em va enganxar tant que jo volia, no?, sentir aquesta sensació i la primera vegada que em vaig posar davant d'un animal va ser com, vale, això és el que vull fer jo amb la meva vida. Em va costar bastant, perquè al principi quan ho vaig comentar a casa no van dir, bueno, a veure si ho deixem passar i t'oblida. No, tenia 14. No, així em van dir, bueno, anem veient a poc a poc i a veure. També va arribar la quarantena de la Covid i va estar ja en stand-by, però jo vaig començar, bueno, vaig seguir insistint, fins que al final pues, vaig aconseguir-ho. Pues va ser tot bueno, un procés poc a poc, anant tots els dies. Bueno, al principi entrenava un cop per setmana i ara estic anant tots els dies. I molta dedicació, molt de sacrifici, però bueno, val la pena. No, problemes grans no, algun comentari potser sí, però no m'he trobat. Sí que és veritat que abans no ho deia i per això no trobava problemes, però ara que ho dic, algun comentari no, sí que em puc trobar o per les xarxes socials, però res amb gran importància. Personalment, tampoc m'he trobat problemes. Sempre m'han tractat com un mes, he tingut les mateixes oportunitats i bé, al final jo crec que igual que els bous no distingeixen entre si ets home o dona, en general al món tampoc he rebut cap problema. Pues va ser un dia que va sortir extraordinari, o sigui, estàvem somiant tots amb aquell dia, portàvem moltíssims mesos de preparació, inclús abans que sortís la notícia, nosaltres ja ho sabíem i ens estàvem preparant, i va ser moltíssim de sacrifici i d'esforç, però bueno, jo crec que va sortir un dia preciós. Por, no, respecte, sí, clar. Jo crec que es passa pitjor els moments d'abans, quan t'estàs vestint o quan estàs fent el passillo, o abans de sortir, que quan estàs una vegada davant. No, bueno, jo no sé si tothom ho veurà de la mateixa manera, però jo personalment soc conscient de que pot passar alguna cosa, però ho saps portar, o sigui, ho saps portar bé. No et pares a pensar en aquell moment el que podria passar. Per exemple, bueno, això ho fan molts toreros, però jo entro a la plaça amb el peu dret sempre i faig la creu a la sorra, pujo, però sobretot les tinc abans. Quan em vesteixo també sempre em començo a vestir per la cama dreta, després també tot el tema de religió també, o sigui, jo tinc moltes supersticions i coses d'aquestes que després, a veure, no sé si seran veritat o no, però bueno, jo em sento més segura. Sí.
I hem parlat també de tot plegats amb el director de l'Escola Taurina de Catalunya, Enrique Guillén, sobre els toreros catalans que han començat a triomfar en una cita que va tenir lloc a Vinaròs. Ell ens explicava així com ho van viure.
Sí, pues yo le llamo la novedad del milagro, ¿no? La verdad que es increíble que con la que está cayendo en Cataluña, taurinamente hablando, y exista una escuela taurina con este funcionamiento, con esta masa de chavales interesados en la tauromaquia, y bueno, y cuatro de ellos despuntando y dejando el nombre de Cataluña pues en todo lo alto, ¿no? La novillada de Mirador fue un éxito en cuanto a gente, se vendieron más de 1000 localidades, casi en su mayoría desplazadas de Cataluña, y más de Barcelona concretamente, y bueno, la verdad que tanto en lo artístico como en lo mediático, ¿no? Porque es una repercusión tremenda, pues bueno, estamos más que satisfechos. Yo creo que esto sigue muy vivo. Ten en cuenta que pese a la prohibición, hay más actos que nunca en Cataluña, hay más peña, con un número mayor de asociados. Hay actividades, la escuela taurina va viento en popa. Una cosa es que hayan quitado la libertad de ir a una corrida, pero la afición sigue ahí. Y la gente, vamos, la veo más metida y más involucrada que nunca. Por lo tanto, ¿qué hay que seguir haciendo? Pues seguir como estamos, luchando, intentando mantener pues esa afición tan fiel que tenemos, y a raíz de ahí, pues que haya un cambio político, y bueno, y esperar que la momento se pueda ir. Sí, sí, en el campo de fútbol de Gornal, en Hospitalet de Llobregat, que gracias al ayuntamiento pues tenemos nuestro espacio allí, y ahí entrenamos con tal normalidad como cualquier otra escuela. Pero aquí hay que inventarse las mil y una para poder seguir, para darle la continuidad que está teniendo la escuela. Pero bueno, ya te repito que con la ayuda del aficionado que existe, el aficionado que está dispuesto a colaborar y seguir luchando porque la llama no se apague, sino al revés, que se reaviva, pues vamos subsistiendo, ¿no? Pues tenemos una docena de jóvenes que quieren ser toreros. Yo creo que es un número muy positivo y muy bueno. Ya no para el toreo ni para en cualquier modalidad que no esté apoyada, que no esté subvencionada, que no, bueno, que esté más bien todo lo contrario, ¿no? Sí. Señalada para la contra, que existan 12 chavales que quieren ser toreros, se parece un milagro. Y además, que lo bueno que tenemos nosotros es que no son 12 chavales que estén por estar, que los 12 realmente quieren ser toreros, que no es un pasatiempo extraescolar. Que se lo toman muy en serio, que quieren ser toreros y que su vida gira en torno al toro, ¿no? Sí, sí, tenemos dos chicas, la verdad que, bueno, que para nosotros no es distinción alguna, que oye, aquí esto está abierto para todos, y la verdad que sí, ¿no? Esto interesa a chicos, chicas, jóvenes, fundamental. Cuando tenemos cualquier acto como la novia de Vinaroz, dos chicos nuevos interesándose, o sea, teniendo actividad, poniendo el altavoz a todas las actividades que se hacen, porque estamos convencidos de que hay muchos chavales quieren, pero no saben cómo, ¿no? Claro, con ninguna difusión, con ningún tipo de altavoz para poderlo llevar más habitualmente a informar a la gente, pues claro, no llegamos, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que podemos y con nuestros medios intentamos, y la prueba que cada acto que hacemos es importante con visibilidad, siempre llama alguien, siempre llama el padre, un hijo que quiere ser torero, siempre hay una llamada, ¿no? Y tanta esperanza, ¿no? Bueno, al final esto yo creo que es un veneno, ¿no? Esto cuando te pica y no sabes ni bien ni por qué ni de qué manera. Pues algunos en una corrida de toros por televisión, otros por las redes sociales, otros porque en su pueblo hay una corrida. La verdad que cada caso es un mundo, pero que está claro que viendo toros y sintiendo esa magia especial, tener la sensibilidad para captarla y ellos sentirse pues por un momento héroes, de querer imitar a eso que han visto, ¿no? Sí, bueno, claro, ese es nuestro sueño de toda la afición de Barcelona, ¿no? Que la Monumental se reabra. Por parte de la ley, ahora mismo se pueden dar toros mañana, por lo tanto no habría ningún problema. Falta que la propiedad de la plaza, señor Baleña, pues esté dispuesto a ello. Ahí ya, al ser propiedad privada, no puede llegar ninguna empresa de fuera. Tiene que ser la dueña, ¿no?, de la Monumental la que dé el paso adelante, ¿no?
I aquesta és la situació dels toreros a Catalunya. Veurem si canvia o no. Tot plat. I en uns minuts parlem, entre altres coses, d'una boia que ha creat una empresa de Tarragona per informar de l'estat del mar i d'altres paràmetres ambientals. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Este fin de semana en COPE.
Bueno, pues se acabó la temporada.
Última jornada de liga.
¿Cómo se dice temporada?
Season.
Fini season, season final.
La última plaza del descenso sigue en juego.
¡Todo listo!
Y además este sábado, la final de la Champions femenina.
¡Ay!
Barcelona-Wolfsburgo.
¡Un éxito!
Y los primeros partidos del playoff de ascenso.
Es para contarlo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Un bocadillo de vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y además 20% de descuento en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas por una compra superior a 40 euros. ¡Increíble!
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Una empresa del Tarragonès ha creat un sistema innovador per posar dins les boies al mar per tal de controlar i informar sobre l'estat del mar. Ara parlem. I ara parlem de que l'empresa Ona Safe and Clean, situada a Constantí, al Tarragonès, ha estat la primera empresa en crear una boia que informa de l'estat del mar i també d'altres paràmetres ambientals per usos quotidians, amb l'objectiu de que els ajuntaments dels municipis costaners disposin d'aquesta informació i puguin utilitzar-la, per exemple, per determinar el color de la bandera que ha d'ondejar a les platges catalanes. El projecte va començar l'any 2019 i actualment ja es troba al mercat. En parlem sobre el tema amb el propietari de l'empresa, el Moisés. Moisés, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Com és aquesta innovació que heu creat aquí a l'empresa, a una Safe and Clean, amb aquesta boia pionera? Per què serveix?
Bé, això, com bé has dit, remunta ja fa uns quants anys, 2019, doncs amb les ganes que tenim de crear nous projectes, nous serveis, i en el qual estàvem donant voltes a les boies que hi ha actualment a les platges catalanes i a tota la península, aquelles boies grogues que separa la zona de bany a la zona de navegació, no? I intentant buscar-li un sentit més actiu, més proactiu, més amb més tecnologia que no pas avui té una boia groga, que és simplement una boia de color groc que flota i és visualment visible per banyistes i d'altra gent, usuaris de l'entorn, no? Llavors, nosaltres, indagant una miqueta també amb els serveis que hi ha a les platges, com serveis de socorrisme, serveis de vigilància, aquàtica i així, vam poder veure que no hi havia cap eina, cap aparell, cap mesurador que fos, diguéssim, doncs de caire tècnic a la vora de les platges. I tot eren suposicions de l'estat de la mar, no? O percepcions individuals de l'estat de la mar. I aquí va ser quan nosaltres vam donar doncs, aquest gir de 180 graus i vam començar a pensar en com podíem introduir dins les boies actuals, o sigui, que el tema no és que hem fet boies, sinó que hem fet uns aparells, uns mecanismes petitets, que van dins de les boies actuals que estan, diguéssim, anant validant la zona de les platges del territori. Per tant, el que hem fet és un dispositiu petit que va dins de les boies que tothom ha vist a les platges del territori. Aquesta és, diguéssim, la idea. Eh? No hem fet cap boia, sinó que hem fet és uns mecanismes, unes caixes estanques, on a dins hi ha diferents components electrònics, entre acceleròmetres, antenes de comunicació, etc. Que hem fet és donar-los en aquestes boies, que fins al dia d'avui eren boies de plàstic, avui els hem donat un altre sentit, i són boies intel·ligents. Hem introduït a la boia tecnologia IoT, que és tecnologia Internet de les coses. Hem fet intel·ligent.
Clar, fins ara, si preguntem quina funció tenien les boies, era simplement, imagino, que marcar aquests paràmetres, no?, a les platges, però no feien res més enllà, no?
Correcte, les boies fins al dia d'avui porten 15 o 20 anys validant la zona de platja de tot el territori, i el que fan és simplement una senyal visual, tant per usuaris de platja com per als usuaris que van navegant. Per tant, no té altra finalitat. El tema està en que tampoc hi ha, avui dia, tampoc hi ha cap mecanisme de mesura per al qual els socorristes de les platges o altres ens públics puguin determinar quina alçada de l'onada hi ha en cada platja al territori. Cal tenir en compte que a Catalunya tenim una gran extensió de platges, de caletes, i a cada platja i cada caleta, o quasi cada platja o cada caleta, hi ha un socorrista amb una bandera, no? Doncs, avui dia, la bandera que uneix a les platges se posa per la percepció d'aquell socorrista que té doncs, aquella experiència i sap doncs, intuir o visualitzar l'alçada de les onades per la seva experiència, però no en cap cas a partir de cap mesurador, diguéssim, científic o mecànic que estigui en aquella platja. Tot això són, diguéssim, uns càlculs matemàtics, també hi ha, que hi ha prediccions, no? Hi ha prediccions, però no hi ha res real a tota platja.
I ara, amb aquest mecanisme, sí que es podrà fer, oi? Per poder-ho controlar, què haureu de fer? Agafar l'aparell de dins les boies o teniu algun comandament a distància que ho pugui saber? Com us organitzeu per tal de poder-ho veure, això?
Bé, això és molt, molt, molt fàcil. O sigui, nosaltres, el projecte, com he dit abans inicialment, el que intentem fer és intentar evitar de posar més boies en l'entorn marí. Intentar posar menys boies, intentar posar al mateix temps menys fondejos, menys cadenes, per intentar minimitzar al màxim possible l'impacte que pugui tenir això en l'entorn, en l'entorn marí subaquàtic. Per tant, el que fem és reutilitzar les boies existents que ja hi ha a les platges, que seran, algunes seran de propietat municipal i altres d'altres empreses, i el que fem és, d'alguna manera, adaptar aquelles boies per introduir-li dintre aquests mecanismes. Com ho fem? Doncs reutilitzem les boies que ja hi ha, fem un petit forat a la part superior de la boia i li afegim un registre totalment estanc. En aquest registre hi van aquests equips petitets, del tamany d'un telèfon mòbil, estancs, i en el moment que nosaltres posem l'equip dins la boia, aquest equip ja comença a estar actiu, ja comença a enviar-nos senyal.
Exacte.
A través de la comunicació de la xarxa Sigfox, que és la xarxa de comunicació de baixa, diguéssim, memòria, de baixa graduació, i en la qual, en aquesta xarxa Sigfox, ens comunica al nostre servidor, a la nostra pàgina web, ens comunica l'estat d'aquella boia. Quin estat, quines condicions? Ens diu l'alçada de les onades, ens diu la direcció que té l'onada, ens diu la, el pic entre onades, o sigui, la distància que hi ha, els pics que hi ha entre les onades, entre crestes, ens diu la posició d'aquella boia, ens diu la temperatura, bé, ens diu un munt d'informació que a dia d'avui no coneixíem, sobretot no coneixíem del que són les dades a peu de platja. De peu de platja, que és el que ens interessa, és on hi ha la gent, on hi ha els banyistes, on hi ha la gent fent activitats. Per tant, és, una, és uns equips que a temps real ens van comunicant mitjançant comunicació Sigfox, ens van comunicant via web tota aquesta informació.
I abans d'això, havíeu fet ja algun aparell, algun aspecte innovador, no? En relació també a l'estat del mar? Ara, per exemple, heu creat aquest aparell, però també heu fet un dron, no? Per tal de poder controlar la neteja del litoral. Clar, tot això són novetats que esteu implementant i que acaben pràcticament de néixer, no?
Sí, bueno, la nostra empresa, que es diu Ona, d'Onada, no?
Sí.
Ona Safe and Clean, Ona Segura i Neta, té aquests dos pilars, seguretat i neteja.
Uh-huh.
En aquest cas, en el tema de les boies, és seguretat. Estem intentant donar una pinzellada més i un sentit més a les boies que hi ha, donant-li aquesta ampliació de tecnologia, dotant la de tecnologia IoT a les boies per augmentar la seguretat de les platges, i per altra, la neta, no? Doncs neta com? Doncs nosaltres aquí a l'empresa som dissenyadors, dissenyem i fabriquem embarcacions i equips de neteja mediambiental. Ara, des de fa poc, estem fabricant uns drons, unes petites embarcacions fabricades amb alumini reciclat, intentant que també que els elements que fem servir siguin reciclables, com és l'alumini. Fem unes petites embarcacions d'alumini que van a bateries i amb uns equips de navegació autònoma i semiautònoma que serveixen per navegar dins a zones portuàries, dins a llars, dins a pantans, també en zones litorals, i són uns drons que tenen unes càmeres i uns sensors que van navegant de manera, diguéssim, autònoma o semiautònoma, recollint tots els flotants que es van trobant en el seu pas.
Mm-hmm. I això ja s'està començant a implementar o de moment està en creació encara?
Els drons?
Sí.
Els drons? No, els drons ja en tenim.
Ah, d'acord.
Ja n'hem venut alguns de drons per diferents usos, realment. Mm-hmm. A vegades ens sorprèn, tu fas una màquina o un equip pensant que té un ús, no? I hi ha altra gent que li va donar un altre. Per exemple, ara van fabricar un dron d'alumini molt xulo per l'embarcació Esperides, que és una embarcació científica que té l'Estat, i se la van emportar. Se la van emportar en dron per col·locar-hi en aquest dron doncs, a diferents equips de batimetria, de sondeig, per l'Àrtic. I se la van endur. Més que res perquè és un dron fabricat amb alumini desmuntable. Es desmunten quatre peces i això els anava molt bé per poder-ho empaquetar i ficar damunt dels palets a l'hora d'embarcar tot això, tot el material científic en l'embarcació aquesta, no?
Mm-hmm.
Per exemple.
I pel que fa a la boia, no? Aquesta boia Douglas, es diu, si no m'equivoco,
sí.
Cambrils, per exemple, ja s'ha mostrat interessat per poder-les adquirir i començar a utilitzar-les també aquest estiu, no?
Sí, ara mateix tenim damunt la taula diferents municipis del territori, inclús diputacions,
uh-huh.
amb la intenció de fer un mostreig o una prova pilot de petita escala, interactuant doncs, nosaltres com a empresa fabricant i també, a més a més, el municipi i empreses de salvament. Volen fer unes petites proves pilot, uns testejos aquest estiu a diferents municipis de Catalunya per valorar doncs realment la seva funcionalitat, a veure si realment doncs als socorristes els hi funciona, a veure si al municipi li funciona tindre aquestes boies per poder a temps real monitoritzar les seves platges i informar a través de la web o altres mecanismes que distinguin els banyistes de quin estat està al mar. Bé, aquest estiu hi haurà doncs unes diferents proves pilots a diferents municipis del territori per d'alguna manera doncs interactuar tots i veure doncs el funcionament d'aquests equips i si cal millorar, es millorarà, o si cal implementar amb altres sensors, s'implementarà.
Això mateix. Doncs, Moisès, propietari d'Ona Safe and Clean, situada al Constantí, al Tarragonès, que heu creat aquesta boia i també doncs, aquest dron per la neteja del litoral. Que vagi molt bé, esperem aquest estiu veure aquestes boies amb els aparells aquests implementats. Cada vegada que veiem una, pensarem a veure si el té implementat o no, i que vagi molt bé, que funcioni tot això, i que anem avançant cada cop més amb aquests avenços, no? Amb aquests materials i aparells innovadors per la seguretat i per la neteja de tot Catalunya, no?
Doncs sí, gràcies a vosaltres per donar-nos aquests minuts de glòria aquí i poder explicar el que fem, que a vegades nosaltres som una microempresa, som petitets, i fa molta falta que hi hagi doncs, aquests altaveus com vosaltres que facin saber el que estem fent, no? I com bé dius, intentarem que de mica en mica puguem anar col·locant aquests aparells, que quasi bé, jo penso que no els veureu, perquè les boies són les mateixes, les boies són grogues, que veieu sempre, i dins la boia, quasi camuflat, estan aquests aquí. Per tant, estem reutilitzant boies, estem evitant de posar més boies en el medi aquàtic, més fondejos, més cadenes. Per tant, és una eina que en molts sentits... Bueno, és més, ara fa poc hi ha hagut una aplicació molt coneguda d'internet que ens estava demanant allà si podíem passar-li la informació de l'estat de la mar, perquè tenien no sé quants seguidors que practicants de surf, no? Mm-hmm. Per tant, doncs, bueno, a vegades penses que fas una boia o uns mecanismes pels socorristes i per evitar doncs, que hagin descuïns a l'hora de posar banderes, i resulta ser doncs, que és molt interessant doncs, per la gent que practica esports nàutics. No?
Clar, al final llavors, també et sorprenen per altres usos.
Exacte, exacte.
I tant, doncs moltíssimes gràcies, Moisès.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bon dia, adéu. I avui també volem parlar del projecte Destinació Barcelona Zero Emissions, que proposa canviar avions per trens per tal de reduir un 20% les emissions que el turisme europeu deixa, per exemple, a la ciutat de Barcelona, que són uns 9,1 milions de tones de carboni l'any 2019. Segons aquest estudi, elaborat per tres entitats a favor de la mobilitat sostenible i amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, el 97% d'aquestes emissions les originen als vols. N'hem parlat amb un dels portaveus d'aquestes entitats i, en aquest cas, l'Associació per la Promoció del Transport Públic, amb el portaveu Daniel Pi.
Sí, fem dues coses. En primer lloc, mirem quin és el nombre de turistes que hi ha, això a base de dades que ja existien. Mirem quin és el seu origen i mirem també de quina manera venen. I a partir d'aquí calculem quina és la petjada d'emissions que fa a cadascun, cadascun dels modes. I bé, tenim sorpreses, ens en donem compte, evidentment, que el tren encara és molt minoritari quan es tracta de viatges d'Europa, hi ha 9 viatges dins d'Espanya, sí. Però a partir d'aquí tenim sorpreses com, per exemple, que hi ha turistes americans que arriben en tren. I un diu, ostres, això no pot ser. Sí que pot ser perquè hi ha gent que aterrissa en altres llocs i visita París, i de París, per exemple, doncs ve cap aquí. Bé, en tot cas, a partir d'aquí veiem que de les emissions de carboni que genera el turisme a la ciutat de Barcelona, la part més important, com heu dit, el 97%, són l'anar i el venir, el viatge de venir i el viatge de tornar. I això és perquè majoritàriament es fa amb avió. Si ho canviem, farem un gran estalvi. Està claríssim. És a dir, nosaltres a vegades fent allò una mica de broma, diem que un viatge amb un tren de nit dura una hora, mitja hora per adormir-se i mitja hora per despertar-se. Estem parlant de trens nocturns, que avui en dia no són aquells que hi havia fa 40 anys. Els trens nocturns europeus d'avui en dia són còmodes, són silenciosos, tens privacitat, són nets. Per tant, estem dient d'una manera de viatjar que et permet adormir-te a la ciutat i despertar-te al centre de la ciutat de destí el dia següent, el qual és evident que és un avantatge i a sobre t'estalvies una nit d'hotel. I, de fet, a tota Europa s'estan recuperant els trens nocturns. Aquí la raresa som a Espanya, que els hem anat reduint i al final, a més, amb la pandèmia, hem eliminat els últims que quedaven, el Barcelona-Galícia i el Lisboa-Madrid. Per què s'han reduït? Mira, si nosaltres mirem els desplaçaments dins de la península amb ulls d'algú que està en el centre de la ciutat, és veritat que l'alta velocitat ja no es necessiten els trens nocturns, perquè ho tens tot si no 3 hores, a molt poc més. Però, clar, no tothom viu al centre de la península. N'hi ha alguns que vivim a la perifèria. Llavors, quan estem parlant d'un desplaçament Barcelona-Galícia o d'un Barcelona-Lisboa o d'aquest tipus de viatges, és quan es justifiquen. Però potser els operadors, l'operador principal, Renfe, no posa massa atenció en aquestes necessitats més perifèriques. El tema de la infraestructura. No, és que és al revés. Mira, ens hem gastat més de 1.000 milions d'euros en fer un túnel en el Pertús per tal de poder connectar directament Espanya i França en via d'ample europeu, d'ample estàndard. I passen 2 trens al dia per sentit. De Barcelona fins a Figueres hi ha 17. De Perpinyà cap amunt en surten 26 cada dia. Però en aquests 30 quilòmetres només tenim 2 serveis diaris. Perquè l'operador SNCF no s'entén amb la Renfe, perquè pensen molt en el mercat nacional i no s'han plantejat l'internacional, pel que sigui. Per tant, no és que tinguem infraestructura, i tant que la tenim. El que ens fa falta són trens que la facin servir. Sí, aquesta és una altra de les coses que hem anat recopilant en el nostre treball, és que hem vist totes aquelles dades que existien, evidentment ens referim a estudis realitzats amb metodologia científica, a la qual es pregunta a la població, escolti, vostè estaria interessat en viatjar en tren en comptes d'en avió, suposant que es donessin les condicions? Les condicions quines són? Les condicions és que hi hagin serveis suficients, que el preu sigui competitiu. I deien sí. I quantes hores estaries disposat a destinar? I llavors aquí tenim la sorpresa de que, evidentment, en viatges curts tothom hi està d'acord, però hi ha un percentatge molt elevat que ens diu no, és que jo estic disposat, si el viatge és de 5 hores també estic disposat, perquè al final, entre que surto de casa, vaig a l'aeroport, faig la cua, m'embarco, faig el viatge amb avió i faig el mateix viatge entre l'aeroport i la ciutat de destí, passen aquestes 5 hores també. Per tant, hi ha un percentatge alt de gent que ens diu que està interessada en això. Primer hi ha la gent que sempre ha tingut por a volar, però més enllà de la por a volar, ara ha aparegut el fenomen de la vergonya de volar. En aquells països que tenen una consciència ambiental alta, doncs la gent sap que l'avió és el més contaminant, el que fa majors emissions per quilòmetre recorregut i passatger, i per tant diu, ostres, això jo no ho vull, jo vull anar d'una altra manera, encara que això hagi de sacrificar un parell d'hores del meu temps. Llet únic i fàcil d'aconseguir, i competitiu en el preu, a més, pensa que ens trobem en situacions tan absurdes com que a vegades comprar per un mateix tren, 2 bitllets nacionals és més barat que comprar un bitllet internacional. I clar, això és una cosa que la gent ho considera una presa de pèl, perquè ho és, no? Per tant, de la mateixa manera que comprar un bitllet d'avió entre Barcelona i qualsevol ciutat europea, és normal i no ens crida l'atenció, hauria de funcionar exactament igual el que és buscar un bitllet per ferrocarril. És a dir, tenim per una banda el problema de que les companyies ferroviàries no s'entenen entre elles. Què vol dir això? Això vol dir que, per exemple, fins ara s'explotava conjuntament Renfe i SNCF una sèrie de serveis entre França i Espanya. En un moment determinat, la companyia francesa trenca la relació. Es tracta de vies que estan liberalitzades. Per tant, qualsevol companyia que compleixi els estàndards hi pot circular. Però, feta la llei, feta la trampa. És molt fàcil de posar unes barreres suposadament tècniques. Cal una homologació, aquesta homologació que està molt de tenir. Aquesta homologació, per exemple, els francesos la fan només per línies, cosa que vol dir que cada vegada has de canviar l'homologació, etcètera, 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 que fan que a la pràctica la liberalització aquesta que podria ser una empenta en aquests trajectes, doncs queda reduïda pràcticament no res. I esperem que la Unió Europea faci això. I encara passen altres coses. Mentre que els trens paguen peatge, és a dir, paguen uns diners per utilitzar el que és les vies, que són propietat de l'ens estatal, a DIF en el cas d'Espanya, el que sigui en cada un dels països, l'aviació és un sector que està lliure d'impostos, el querosè no paga impostos, els bitllets, si són fora de la Unió Europea, no paguen IVA, i, per tant, d'alguna forma, és un sector que, encara que és el que produeix majors emissions, té un dumping que no justifica de cap de les maneres. I nosaltres creiem que aquí la solució l'hem de buscar a escala europea, però també hem d'anar fent, anar copiant d'experiències que s'han fet en altres països. I poso de manifest, per exemple, que França ja prohibeix els vols nacionals quan hi ha alternativa ràpida en tren. En tot cas, nosaltres no ens agrada fer estudis per guardar-los en un calaix. Per tant, ara ve tota una feina, que procurarem fer també com sabrem, d'explicar, presentar, justificar aquest estudi davant d'administracions, segur que sí, però també davant del sector turístic, perquè tot això, a més, aquesta idea de Barcelona destinació zero emissions és atractiva per un tipus de públic de turisme que és el que ens interessa, el preocupat per qüestions, el que té nivell econòmic alt, i, a més, això també ho presentarem a el que són entitats de la ciutadania en general, doncs veïns, sindicats, associacions interessades, gent de mobilitat, operadors. Per tant, ara s'obre un període d'un parell o tres de mesos en el qual farem un esforç molt gran tal que aquest estudi arribi a com més gent possible, siguin conscients, continuar dient que aquest és un tema de canvi modal, que si no el fem és ben bé perquè no hi ha voluntat, perquè està al nostre abast, ens dona competitivitat i ens connecta com ha de ser amb Europa. I no cal fer gaire propaganda, fixem-nos, de que quan Madrid i Barcelona s'han posat a una distància de 3 hores i mitja, en quota, la quota modal del tren ha pujat i pràcticament ha desplaçat, ha superat, i ja pràcticament l'avió només es fa servir quan hi ha relacions de vol, cas d'avió. L'altre, el tren s'ha menjat l'avió, que per aquestes distàncies, per aquests temps de viatge, és el mètode ideal, i amb zero emissions, perquè l'electricitat que gasta és tota d'origen renovable.
Això és el que ens ha plantejat el Daniel des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Veurem, doncs, si en un futur pròxim o no hi ha aquest intercanvi de transports. Gràcies, Daniel. I ara parlem de reformes, perquè aquestes s'han enfortint davant les cases vivenda d'obra nova. L'any 2022, la compravenda d'habitatges usats va créixer un 15,6%, mentre que la d'obra nova va caure un 5,4%, consolidant-se així les reformes com la solució perfecta al comprar una propietat de segona mà. En parlem sobre el tema amb el Juan Rubio d'Aquitu Reforma. Juan, buenos días.
Buenos días.
És així, no? Hoy en día sale más a cuenta reformar que no comprar, ¿no?
Es correcto, es correcto. Al final, cada vez nos encontramos con más inversores o propietarios de viviendas que prefieren renovar su activo, ¿vale? Renovar su vivienda, reformarla, para luego, si acaso, venderla. Es decir, esa plusvalía generada por la reforma la están aprovechando para que sea, en este caso, el vendedor quien se la lleve.
Claro, en el contexto de inflación en el que estamos viviendo actualmente, seguimos viendo un mercado inmobiliario con mucho movimiento, especialmente en vivienda de segunda mano, ¿no? En vivienda que ya ha sido usada. Y en este caso, entrar a vivir en un piso así, pues la gente apuesta más por reformar, ¿no? las casas y los pisos.
Exacto. Al final es una inversión muy segura, ¿vale? Estamos hablando que el sector de las reformas no acusa las crisis como otros sectores, como por ejemplo estamos viendo ahora con la obra nueva. Y en este caso la reforma es una inversión muy segura porque revalorizas automáticamente tu inmueble, tu vivienda. Entonces esto tiene, bueno, pues unas consecuencias que estamos viendo a día de hoy en el mercado. Y bueno, estamos viendo cómo el crecimiento en cuanto a los propietarios que reforman antes de vender va creciendo. Hace 2 años significaba el 80% de las ventas y ahora ya es el 21%.
Claro, en ciudades como Madrid o Barcelona, ¿no?, que son más grandes, prácticamente no hay vivienda de obra nueva. Y la vivienda de segunda mano, la compra, ¿no?, de vivienda de segunda mano está aumentando, ¿no? ¿Esto es así también?
Es correcto. Al final, en ciudades como Barcelona y Madrid, por distintas circunstancias, la posibilidad de aumentar el parque inmobiliario es más limitada. Uh-huh. Y en cambio estamos viendo con que nos encontramos en un momento ideal para rehabilitar todo el parque inmobiliario ya existente a través de los fondos europeos Next Generation, que están vinculados al tema de rehabilitación energética. Y ya sabemos que la rehabilitación energética a día de hoy pasa por renovar todo este parque inmobiliario. Con lo cual nos encontramos con que a falta de nuevos edificios, a falta de nuevas viviendas, vale más el reformar las actuales y adaptarlas un poco a esos requerimientos de sostenibilidad que nos está, bueno, demandando también la sociedad, ¿no?
Uh-huh, claro. ¿Es más económico reformar una casa? ¿O un piso en este caso también?
Sin ninguna duda. Claro, como decía antes, al final la reforma es un método de inversión seguro. Tú lo que estás haciendo automáticamente es revalorizar tu vivienda y evidentemente es menos costoso que comprarse una nueva, porque al final ahora el acceso a la vivienda está cada vez más complicado, los precios están subiendo y bueno, pues para la renta media en este país cada vez es más complicado. En cambio, la reforma es un, bueno, pues es un medio más asequible, dentro que también por ahí los precios de materiales pueden estar subiendo, pero sigue siendo mucho más asequible para la media de la población española.
Claro, al ser algo que está a la alza, ¿no?, en auge en estos momentos, el hecho de reformar un piso o una casa, también, como comentabas ahora mismo, se está encareciendo el uso, ¿no?, de las maquinarias, de las herramientas, ¿no?, para hacerlo, ¿no?
Eso sí. Al final están subiendo los precios, básicamente también por esta demanda creciente, ¿no? Al final el retorno que hay después de la reforma es muchísimo mayor, a pesar incluso de esta subida de precios de coste, digámoslo así, ¿no? El retorno sigue siendo muchísimo mayor porque, vuelvo a repetir, el precio de tu vivienda bueno, automáticamente absorbe este coste y tiene una plusvalía adicional.
Exacto. Y el hecho de reformar, también como decíamos, no es solo, ¿no?, para vivir en un espacio mejor, sino también para que sea positivo, ¿no?, también a la hora de vender tu vivienda, en caso de que el día de mañana pues decidas ponerla en venta, aumenta también su valor en el mercado, ¿verdad?
Efectivamente, allí hay un impacto. Uno es el económico y otro es también el medioambiental y el social incluso, ¿no? En ese sentido, hay que remarcar el papel de una reforma en la mejora de la eficiencia energética de una vivienda. Al final se traduce en una reducción de consumo, luego económicamente en reducción del importe de las facturas, aumento de confort en el domicilio, mayor cuidado del medio ambiente. Son muchos factores que al final lo que hacen es aportar un valor añadido, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que a día de hoy la reforma es la solución perfecta para vivir mejor y reestructurar energéticamente el parque inmobiliario de España, ¿no?
Pues Juan Rubio, de Aquí tu Reforma, gracias por hablar con nosotros y contarnos, ¿no?, desde tu experiencia y desde tu trabajo, pues cómo es, ¿no?, y cómo sale a cuenta reformar en estos momentos tu casa, tu piso, en lugar de pues comprar una vivienda nueva o una de segunda mano. Gracias.
Gracias a vosotros y cualquier cosa seguimos en contacto.
Gracias. I continuem d'aquí no res per tractar una altra problemàtica, la dels suïcidis i la diferenciació que hi ha entre els homes i les dones. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso.
Llegó el momento de
¡salir a jugar!
Por eso, en El Corte Inglés tienen todos sus juguetes con un 20% de regalo.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches.
Hasta el 18 de junio, todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Salut ha informat aquesta setmana que els homes se suïciden més que les dones i nosaltres en parlem ara del tema. En l'última dècada s'han suïcidat a la regió sanitària de Girona el triple d'homes que de dones, unes dades facilitades per Salut, on s'indica que en l'última dècada s'han consumat a la regió sanitària de Girona prop de 677 suïcidis. Sobre el tema i sobre aquesta diferenciació entre homes i dones, li volem preguntar a la psiquiatra i la cap del sector del Gironès i Pla de l'Estany de la xarxa de salut mental i addiccions, Marife Martín. Marife, molt bon dia.
Hola, bon dia, Marc, com estàs?
Això, clar, significa que de mitjana, entre el 2012 i el 2021, s'han suïcidat unes 75 persones cada any a les 7 comarques que la conformen, no? I com és que ha augmentat tant, que ha pujat tant?
Bueno, realment el tema de l'augment d'aquest tipus de situació ha estat algo que s'ha notat a diferents llocs de tot l'estat i de tot el món. Realment el tema de la pandèmia ha estat un tema que ha augmentat moltíssim, tot el tema no només del suïcidi consumat, sinó d'intents de suïcidi, realment a tota la població. Sobretot s'ha donat més en població més infanto-juvenil, és quan s'ha notat més aquest tipus de conducta, ha augmentat moltíssim. Però és veritat que la resta de població d'edat també és algo rellevant. Los factors han estat múltiples, no? Però sobretot el tema de l'aïllament, el tema de les pèrdues de la xarxa social i la xarxa personal que protegeixen de moltes vegades d'aquesta conducta, això es va perdre durant la pandèmia, aquesta solitud, aquesta tendència a l'aïllament, i això és un dels factors més prevalents que nosaltres, els especialistes, hem pogut valorar com algo que realment ha tingut valor en aquest augment dels suïcidis.
I com és que ho fan el triple d'homes que de dones? Per què? Com ho heu sabut, això?
Bueno, en principi, el tema del suïcidi consumat, que és 3 a 1 en homes respecte a dones, això és algo que s'ha sabut sempre. Sí, realment això és una dada que ha estat sempre. Els intents de suïcidis són majors en dones, però els suïcidis consumats es donen més en homes. I amb una proporció exactament igual, 3 a 1. De fet, el 2021, si tu tens les dades, a tot l'estat espanyol s'han produït al voltant de 3.000 suïcidis d'homes i 1.000 suïcidis de dones. Això és 3 a 1. I això es repeteix al llarg del temps.
Uh-huh.
Bueno, en principi, me preguntaràs que per què exactament, què factors
n'hi ha.
Els factors aquí es donen precisament perquè, per exemple, els mètodes que fa servir l'home normalment quan fa una tentativa autolítica són mètodes amb major letalitat. Això vol dir que és més fàcil que en aquest mètode arribi a consumar el suïcidi. La dona, normalment, els mètodes no són tan letals i potser n'hi ha una major possibilitat de rescatabilitat. Aquesta rescatabilitat i aquesta letalitat menor fa que es quedi en un intent autolític i no s'acabi en un suïcidi consumat. Això és un dels factors. També n'hi ha altres. Per exemple, l'home, en general, li costa més demanar ajuda, li costa més gestionar les seves pròpies emocions i li costa més detectar les emocions negatives. A vegades la dona és més fàcil que pugui entendre que està en una situació més negativa o que està en una situació en la que realment necessita que algú li pugui fer un cop de mà, i moltes vegades poden arribar abans als serveis de salut. A l'home li costa més detectar aquest tipus d'emoció, li costa més detectar el que això que està sentint té que veure amb un tipus de patologia i li costa més demanar ajuda especialitzada.
Uh-huh.
Llavors, clar, això té un recorregut, no? Pensa que moltes vegades el suïcidi consumat ve d'una ideació autolítica, d'un plan, d'un registre i d'una consumació, no?
Exacte. I què és el que es pot fer per tal de que doncs els homes que no veuen, no?, que tenen aquest problema o que no saben identificar-ho, què és el que es pot fer per tal d'evitar aquest final?
Bueno, primer de tot, és un tema d'educació emocional, des que evidentment hem de educar a la població en la manera de poder identificar aquestes emocions i poder manifestar-les i poder saber què és això i com es pot demanar una ajuda, que moltes vegades no té per què ser una ajuda d'un professional de salut mental, a vegades és una ajuda dintre de la família o dintre de crear una xarxa. Pensa que també els homes, fins i tot quan es relacionen a nivell social, tendeixen a no parlar dels mateixos. Les dones sí que en xarxa social o en les amigues o en les coneixes del seu estat emocional, de què els passa. Els homes no. Normalment quan es reuneixen parlen d'altres coses. A vegades parlen del seu lleure o parlen de l'activitat d'oci a la que vagin fer o parlen de la seva feina, però no parlen de les seves emocions. Això s'ha d'educar. Això des de col·legi, des de la família, s'ha de treballar perquè l'home tingui aquesta capacitat major d'expressió i de connectar amb les emocions que té ell. Això és una prevenció. I a partir d'ahí, evidentment, doncs, que siguin més capaços, si té detectar aquest tipus de situacions, si puguin demanar ajuda, ja si estem parlant d'una patologia, doncs al seu metge de capçalera o a ajuda més especialitzada, si calgués.
Exacte. I clar, si parlem de franges d'edat, abans comentaves, no?, aquest augment dels adolescents, que de fet després també tocarem el tema, però on es consumen més és entre els 65 i els 79 anys. Això pot ser per una qüestió d'envelliment, de solitud, sí, o a què es deu?
Sí, sí, com tu dius, Mar, efectivament. Aquesta franja d'edat pensa que també coincideix amb la retirada del món laboral.
Exacte.
Passen diverses coses. Retires del món laboral, normalment també és una època en la que apareixen malalties de tipus crònic que generen dolor. El dolor també és una situació que és molt mal portada si tu realment no eres capaç de demanar una ajuda i no saps solventar aquest dolor. La retirada del món laboral, per exemple, en l'home, normalment a vegades acaben perdent el seu lloc dintre de la societat. I això significa que si ho estàs unint a una malaltia, a un dolor crònic, a una solitud, perquè moltes vegades aquella persona està sola i no ha sabut omplir aquestes falses socials i aquestes falses de protecció, i es retires del món laboral, que moltes vegades és el puntal de la seva vida habitual, és un còctel molt perillós, que realment està en aquesta franja d'edat com molt prevalent.
I parlem sobretot de la regió sanitària de Girona. Com és que aquí es produeixen tants?
Bueno, en principi, això, clar, també s'han de mirar les dades d'una manera més global, perquè pensa que si ho mirem des d'un any o dos anys és possible que hi hagi fluctuacions. Des del punt de vista global, les diferències no són tan altes respecte a la resta de l'estat espanyol o a la resta d'Europa. El que passa és que sí que és veritat que potser pot ser una franja de dos anys hem tingut un pic en aquest sentit. Uh-huh. Crec que s'haurien de valorar les dades de manera més global.
Exacte, d'acord,
perfecte. Girona no tenim unes condicions diferents a les que puguin tenir altres comarques o altres resta de Catalunya o la resta de l'Estat. Si això es produeix d'una manera regular en els propers anys, sí que s'hauria de valorar què factors estan passant aquí. Però en principi ara tenim poques dades per poder valorar aquest pic que ha passat.
I ara sí, toquem una mica el tema d'aquestes conductes autolesives i suïcides en l'adolescència, perquè en els últims anys hem de dir, no?, com abans comentàvem, que s'han incrementat, sobretot arran de la pandèmia, de la Covid, que ha afectat la salut mental dels joves, no?, i un 25% dels adolescents ja s'havia autolesionat i un 40% havia pensat que es volia morir. Això encara es manté dos anys després de la pandèmia?
No, realment ha millorat. Si veiem les dades de les conductes suïcides i de los suïcidis consumats, és veritat que després de la pandèmia això s'ha anat normalitzant. De fet, hem vist una baixada d'aquestes conductes, afortunadament. Així com en els adults i sobretot en els homes no s'ha regulat aquesta conducta, sí que en infantil juvenil s'ha regulat. Clar, el que es va veure, sobretot en aquesta població, va ser el tancament de la xarxa social, la dificultat perquè tenen moltes vegades els adolescents per poder-se relacionar. Sempre estem pensant que hi ha molts de problemes en la gent gran i es creen molts de dispositius o recursos que van adreçats a millorar les xarxes socials en persones grans. I hem vist que d'alguna manera les persones joves, les persones adolescents tenen moltes dificultats per crear aquestes xarxes i per mantenir-les. Clar, la pandèmia va significar un tancament brutal per aquesta gent. Moltes vegades aquests adolescents estaven en moments de canvi, de l'edat de l'educació primària a l'educació secundària, de l'educació secundària cap a la universitat, i això ha significat que no s'havien establert encara aquestes salses de protecció social. A més, tenim tot el tema de la salsa social, i això realment amplifica moltíssim tot el que és el malestar en la gent més adolescent, i dona pautes, i moltes pautes són patològiques en aquest sentit.
I què cal fer al respecte? Què és el que hauríem de fer per tal de que baixin també encara més aquestes xifres?
Bueno, jo crec que la idea és anar encaminada a canviar el que t'explicava en la qüestió dels somes, no? El tema de fer una bona educació emocional, no? Treballar en la gent jove, des del punt de vista de perspectiva de gènere, per el que parlaven abans de com manega l'home aquest tipus d'emocions, i des del punt de vista de població general, com manegues tu la gestió emocional, què fas amb les emocions, com tu respons a determinats estímuls i a determinats esdeveniments. Pensa que tothom tenim uns mecanismes d'afrontament a l'adversitat i a l'estrès. Això és algo que portem dintre del nostre bagatge, igual que tenim una protecció cap a altres tipus de malalties. Això s'ha de desenvolupar. I moltes vegades això no s'ha fet, no s'ha donat la importància. Vivim en una societat en què estem molt exposats. Les xarxes socials és algo que ens dona una rapidesa en la manera de relacionar-nos i que transmet tant les bones com les males conductes. I això hem d'estar preparats, sobretot educació. I després poder treballar també el que és treballar les xarxes socials en la gent adolescent, que es pensava que de manera natural tenien més facilitat per crear aquestes xarxes, i s'ha vist que no, que igual sí que hem de donar moltes més eines perquè es tingui aquestes xarxes de protecció.
Doncs sí, tota la raó, Marife. Moltíssimes gràcies, psiquiatra i cap del sector del Gironès i de Pla de l'Estany, d'aquesta xarxa de salut mental. Que important, no?, l'educació, i també donar-li importància, doncs, a aquesta salut mental. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I ara expliquem un estudi, perquè està exposat a la contaminació atmosfèrica durant un llarg període de temps, s'associa amb un major risc de patir Covid greu, ser hospitalitzat, ingressar en una unitat de cures intensives i fins i tot morir. Això és el que diu un estudi, com dèiem, de l'Institut de Salut Global de Barcelona. La recerca s'ha basat en una mostra de 4,6 milions de persones adultes que residien a Catalunya l'any 2020, moment en el qual, doncs, es va registrar una alta càrrega de coronavirus. I la investigació ha apuntat la relació que hi ha entre certes partícules i la possibilitat de desenvolupar malalties associades al virus, com per exemple la hipertensió, així com també facilitar que la infecció proliferi o que es disminueixin les defenses. Per preguntar-li sobre el tema, en volem parlar amb l'investigador d'IESA Global i el primer autor de l'estudi, Ottavio Ranzani. Ottavio, molt bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Es así? ¿Cómo lo habéis descubierto esto?
Pues este estudio hemos empezado ahí en 2020. Hemos seguido la población de Cataluña, los adultos, durante el año 2020. Hemos también conseguido estimar la contaminación a nivel de la residencia de estas personas, la media de todo el año de 2019. Y así seguimos las personas durante este periodo a ver quién desarrollaba COVID grave, sea hospitalización, ir a la UCI o muerte. Y después de ajustar por muchos datos, sea edad, sea comorbilidades, uso de tabaco, características sociales, hemos encontrado que una mayor exposición a la contaminación está asociada a un mayor riesgo de COVID grave.
Imagino que la contaminación atmosférica debe ser en unos niveles bastante altos, ¿no?, para que afecte.
O sea, hemos visto que prácticamente quien está expuesto a niveles un poco mayor de la media está a mayor riesgo, no solo niveles muy altos, pero también de los niveles normales que miramos aquí en muchas ciudades de Cataluña.
Claro, ¿de qué ciudades estaríamos hablando? Imagino que Barcelona, Madrid también, si hablamos de España, ¿no?
Sí, Lleida también tiene un nivel de contaminación más alto, pero nuestro estudio está bien porque también contempla incluso áreas rurales, entonces no solo áreas propiamente urbanas, pero hasta en ciudades menores se puede observar este riesgo.
¿Y cómo habéis visto que puede afectar en este riesgo de desarrollar COVID en grave? ¿Cómo veis que afecta? ¿Qué es lo que produce?
Porque las hipótesis para esto es que la contaminación afecta las defensas del pulmón, entonces el virus puede entrar más fácil en el pulmón y causar daño. También sabemos que la exposición a contaminación disminuye las defensas inmunes, ¿no? Las células blancas del cuerpo, y estas un poco más débiles favorecen el virus a entrar. Y por fin también la otra hipótesis es que como la contaminación aumenta el riesgo de hipertensión, de diabetes y otras comorbilidades que también están asociadas a COVID grave, juntando todo esto mecanismo, hemos observado esto, que la contaminación lleva a COVID más grave.
¿Y cómo lo podríamos evitar? Porque claro, si vivimos en una zona que tiene contaminación, ¿cómo podemos evitar que esto afecte a la hora de tener pues COVID y tener secuelas, no digamos, peores, más graves?
Lo que hemos evaluado en este estudio es la exposición promedio de un año, ¿no? Entonces sería la exposición más crónica, y para esto tenemos que actuar hacia la administración a hacer que se disminuya la contaminación, en cuanto también nosotros, sociedad, actuar en esto para que se produzca menos. Entonces, la cuestión de transporte, investimientos otros en energía sostenible.
Y en el estudio, ¿quién ha participado? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Y qué personas se han sometido a este estudio?
O sea, este estudio es una colaboración entre el Instituto de Salud Global y la AQUAS de Cataluña. También está el Instituto IDIAP de primaria. Hemos juntado las bases, ¿no?, de todos los sistemas de salud de Cataluña, que tienen una cantidad de datos muy buena y muy bien recogida. Y así, siguiendo claro todos los principios de ética de investigación, hemos conseguido abarcar prácticamente toda la población adulta que estaba viviendo aquí en Cataluña en 2020. Toda la población de Cataluña, ¿no? Entonces, en general, lo que conseguimos ver es que si tú tienes un aumento, por ejemplo, del material particulado de 2.5, tiene un mayor riesgo de 19% de hospitalización. Uh-huh. Si miramos el gas, que es el dióxido de nitrógeno, el NO2, un aumento de este está asociado a 42% de ingreso en UCI. Y también el negro, este sí que un aumento va a 6% más de muerte.
De acuerdo. Y por lo que hace a COVID, ¿no? ¿Cómo veis la enfermedad, el virus? ¿Cómo va evolucionando, vosotros que estáis tratando esto desde cerca, teniendo en cuenta la contaminación de la que hablamos, pero también dejándola un poco de lado? ¿Cómo veis? ¿Está afectando más, menos? ¿Va bajando la incidencia?
El virus está mucho más controlada ahora, principalmente por las vacunas, por eso que siempre recomendamos que se sigan las recomendaciones oficiales para tomar las vacunas. Sí que el virus no paró de cambiarse, entonces conforme mucho más el virus se transmite, mucho más se multiplica, y la probabilidad de crear nuevas mutaciones, nuevas variantes, entonces el virus sigue. Aún no está, como se dice, sazonal, como la influenza, ¿no?, que se tiene en los periodos determinados del año, ¿no? El coronavirus aún sigue circulando. Sí que disminuyó mucho la carga en los hospitales, pero hay individuos que son más frágiles o más susceptibles, sí que aún llegan al hospital. Por eso que aún se recomienda que se vacune, que estar infectado, que te isoles un poco, que no contamines a la gente.
Pues Ottavio Ranzani, investigador del IES Global y también primer autor de este estudio, gracias por hablar con nosotros.
Gracias.
I parlem ara de que la Universitat de Girona i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han desenvolupat una aplicació mòbil per fer un seguiment de l'activitat de vespa asiàtica arreu del territori català. L'aplicació s'ha creat en el marc del projecte Alerta Velutina i s'ha presentat en el sector aquest divendres passat en una jornada a Santa Coloma de Farners. En volem parlar sobre el tema amb la investigadora de la UDG, la Núria Roura. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquesta eina, a qui està dirigida?
Aquesta eina està dirigida al sector apícola perquè és el que és més afectat per l'activitat de la vespa asiàtica. Mm-hmm. I també existeixen altres eines similars a nivell de tot Catalunya per detectar nius de vespa. Però aquesta, la diferència és això, que està enfocada a que els apicultors en els seus abellars determinin l'abundància de vespa que hi ha.
Exacte, per poder controlar l'expansió, no, d'aquesta espècie i l'impacte que té, no?
Sí, més que l'expansió, bueno, sí, l'expansió també la podrà controlar, però sobretot és per valorar l'impacte, perquè l'activitat de la vespa és molt variable en el territori i el que volem és determinar quines zones són aquelles que reben un impacte major.
I com heu anat a parar aquí? En quin moment vau començar a plantejar-vos que havíeu de fer això?
Doncs, bueno, després d'alguns estudis que hem realitzat en abellars, clar, ens trobàvem que hi havia anys on l'activitat de vespa era molt alta i d'altres en què pràcticament no hi havia vespa, i en una mateixa zona, no? I clar, això ens ha fet veure que és important entendre aquests patrons, no, de la vespa en el territori i també en el temps, per poder monitoritzar millor el seu impacte.
I a què es deu que hi hagi tanta vespa asiàtica aquest estiu i primavera? Perquè també ha estat la primavera, no? Quan ha aparegut més?
Bueno, potser és més visible, però en realitat quan l'impacte de la vespa és major és sobretot a la tardor. A la tardor. Uh-huh. És els mesos d'agost ja comença a ser molt important, setembre, però sobretot és setembre, octubre i novembre, perquè és quan els nius són molt més grossos, no? I els nius tenen una demanda major de proteïna i les vespes aprofiten això per anar en els abellars, que és com el supermercat, no?, per elles, on hi ha proteïna molt, molt fàcil i disponible per obtenir.
Clar, què estan provocant aquestes vespes?
Bueno, el que provoquen és primer una aturada de l'activitat de les caixes d'abella de la mel, no? I per tant les abelles no surten a recol·lectar i evidentment vol dir una menor producció de mel, i alhora el fet de que no surtin doncs també té conseqüències importants, no?, en la supervivència de les colònies de cara a passar l'hivern. Mm-hmm. I és per això que bueno, que és que nosaltres hem adreçat sobretot la nostra investigació en aquest sector, no? Perquè però està clar que a part del sector apícola, no, la vespa també a nivell municipal, no, pel problema que suposen els nius de vespa en els, bueno, en zones sensibles pels humans, doncs també suposen un problema, però clar, és un problema menor, no? Només és si el niu està a prop d'una zona habitada que és un problema.
Clar,
en canvi,
clar.
En el sector apícola, doncs,
crea més.
Bueno, és un problema generalitzat a totes les caixes.
Exacte. I és que precisament d'això volia parlar, no? Què provoca, clar, als humans?
En els humans, sobretot l'impacte que té és... és que ho podrem tornar...
Sí, cap problema.
Sí, sé que ho tallaràs, això, ostres. És que, bueno, vaig una mica dispersa.
No, no passa res. Digue'm.
Doncs l'impacte en els humans, sobretot, és quan hi ha un niu a prop d'unes zones poblades, no?, amb alta densitat. Hi ha més risc de picades, tot i que és cert que la vespa no és diferent de les altres vespes que tenim, vull dir, no és que sigui més perillosa ni que vagi a picar més, no?, sinó que és l'alarma que genera, sobretot. I on hi ha també un problema és, sobretot, la gent que està desbrossant, que si els nius... Normalment els nius els fan alçada, però també pot ser que els faci a alçades més menors. I clar, si tens la mala sort que quan estàs desbrossant dones amb el niu, doncs, evidentment, el risc de picada i picades múltiples és més elevat, no? I aquí és sobretot on és el problema. Però bueno, sobretot també és això, les zones urbanes, no?, l'alarma que genera i el risc que hi ha que obliga a les autoritats, no?, a l'administració, a retirar aquests nius.
Fins ara no podíeu no recopilar aquesta informació?
La informació sobre nius sempre s'ha pogut recopilar, perquè bueno, recentment es va posar a disposició de tota la població, això va fer les diputacions, han posat a disposició de tot el sector i de totes les administracions doncs, una eina que es diu el SITBUN, que ja la tenien disponible, però ara els hi permet localitzar aquests nius. I, per tant, sí que ja es disposava d'aquesta eina. El que hem fet nosaltres ha sigut generar una nova eina i adreçada exclusivament al sector apícola. Uh-huh. No? Aquesta és la diferència amb el que teníem fins ara. Fins ara detectàvem nius on estaven, que ens donaven informació de si l'espècie hi era present o no hi era present, i nosaltres amb aquesta eina que hem desenvolupat és perquè els apicultors puguin determinar l'abundància, no? Que és una mesura que és més difícil de determinar perquè no te la porta l'observació d'una vespa. Uh-huh. Val? És el fet de que hi hagi l'activitat reiterada de vespes en un avellal que et donarà aquesta informació.
Exacte, imagino que aquest també deu ser l'objectiu, no?
Sí, sobretot és entendre, no, el que fa que en un moment donat, no, quines condicions fa de temperatura, d'època de l'any, no, d'humitat, d'activitat d'abella, ens ajuden a explicar el per què hi ha més o menys vespa. No? I això és important per saber exactament a què entendre, no? L'activitat d'aquesta vespa, que és la que al final entendre aquests factors ens permetrà fer una gestió més eficient.
I tinc entès que hi participen molts apicultors de diferents punts de Catalunya, oi? De quines zones estaríem parlant?
Bueno, actualment hem presentat aquesta eina a tot el sector i l'objectiu ara és fer difusió d'aquesta eina per tal de que els apicultors, de manera totalment voluntària, l'adoptin i participin, no? Encara no sabem quina serà la implicació del sector. A part, el que és important també és no cal que siguis un apicultor professional per participar-hi. Normalment els apicultors professionals tenen molta feina. El que hem intentat fer ha sigut minimitzar el temps de dedicació que hi han de dedicar a l'aplicació per tal de registrar aquestes dades, però també qualsevol persona que no sigui apicultora però que té interès, i evidentment i també té els mitjans, no?, com mesures de protecció per anar als avellars, doncs també ho podríem fer, sempre i quan doncs estableixin un contacte, no?, amb un apicultor que els hi cedeixi entrant als seus avellars, no? I bueno, ara estem en la fase de difusió d'aquesta aplicació i hem de veure, no?, com l'anirà adoptant el sector. Esperem que sigui del seu interès i bueno, ja la participació sigui elevada. I suposo que amb el temps doncs, serà més senzill, no? A mesura que tinguem resultats, la gent també veurà la seva utilitat i aconseguirem doncs, que hi hagi més implicació.
Perquè aquesta aplicació, si no m'equivoco, està tan disponible per Android com iOS, no?
I sí, efectivament.
Teniu tant aplicació com també web, no?
Sí. Bueno, l'aplicació és l'eina per fer els comptatges, no? Tu quan entres a l'aplicació el que fas és registrar un assentament, és a dir, un avellar. Un cop l'has registrat, vas iniciar un comptatge, no? Que és el fet d'iniciar una mesura d'activitat de la vespa asiàtica. Te posaries davant d'una caixa i observaries únicament en aquella caixa quantes vespes hi han interactuant amb aquella caixa i vas fent comptatges, vas apretant un botonet que te va posant el nombre de vespes que hi ha durant 30 segons. Quan han acabat aquests 30 segons, es des aquesta informació i passes a la següent caixa, i així ho fas en tantes caixes com creguis oportú o com sigui necessari. Evidentment, per nosaltres, quantes més millor, no? Però entenem que el temps és una limitació. Mm-hmm. I aquesta seria, no, la manera de procedir. Un cop has fet aquests comptatges, tot això es queda gravat, val? I després el que pots fer és accedir a aquesta informació via l'aplicació, la mateixa aplicació, o via la pàgina web, que també té un usuari i un password, el mateix que per entrar a l'aplicació, i després allà, doncs, evidentment, podràs accedir a moltes més informacions. No només les dades que has recopilat, sinó que també veuràs gràfics i mapes cartogràfics en els quals bueno, hi tindràs accés i veuràs la teva informació de manera més, bueno, més elegant, diguéssim.
I quant dura el projecte? Aquest projecte que heu fet per tal de poder investigar això, quina durada té?
Aquest projecte, bueno, bàsicament el projecte ha sigut per desenvolupar, no?, aquesta aplicació mòbil i aquesta pàgina web. Després també el projecte inclou fer un seguiment, no?, d'uns quants avellars durant aquest 2023 i el projecte s'acaba el juny del 2024. Però la nostra idea, precisament, de desenvolupar aquesta aplicació i aquesta pàgina web és perquè el projecte sigui de llarga durada. No comptabilitzem que sigui una cosa de curta durada, no? Simplement és el primer any i la idea és els anys següents doncs, continuar fent difusió i veient quin és això, el que deia, no? L'adopció d'aquesta metodologia pel sector, perquè si l'adopció és bona, doncs la continuació pot ser de més llarga durada.
A part de la vespa asiàtica, teniu pensat investigar, per exemple, més insectes?
Aquest projecte està enfocat a la vespa velutina, no? Que és el problema que tenim actualment. Però està clar que una metodologia semblant es podria aplicar a altres vespes, no? Per exemple, la vespa orientalis, que també ja s'ha detectat al port de Barcelona i que també és un problema molt gran per l'apicultura. Clar, el ser una eina adreçada al sector apícola, doncs, on té cabuda és dins d'aquest marc, no? Fora del sector apícola, l'eina hauria de ser diferent.
Doncs Núria Roura, investigadora de la Universitat de Girona, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquesta aplicació mòbil que heu desenvolupat per fer aquest control de la vespa asiàtica. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
I d'aquí una estona animem una mica el programa i ho fem posant algo de música perquè parlarem de jazz. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que compre.
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad, solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el pack de 6 latas de atún al buen aceite de oliva. Comprando 2 packs, el segundo sale a solo 2,99.
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La setmana que ve és el dia del jazz a Matadepera i nosaltres volem saber què és el que tenen preparat per celebrar-ho. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. El proper diumenge 11 de juny es celebra el dia del jazz a Matadepera amb una jornada per promoure el talent jove i la divulgació del jazz. El seu director és l'Enric Alegre, qui ha impulsat i creat aquest esdeveniment i amb el qual volem parlar avui en el programa. Enric, molt bon dia.
Molt bon dia. Molt bon dia.
Què és el que t'ha impulsat a crear aquest esdeveniment?
Doncs simplement la progressió que ha tingut la Freddy Jazz Band, que és aquest projecte, que és aquesta Big Band que vaig fer el 2015, i al final el que ha passat és que ha arribat un punt que s'ha anat fent més gran, i al final vaig decidir que aquí hem de fer alguna cosa més per poder compartir més aquest entusiasme, aquesta il·lusió per la música de jazz entre els components i amb gent del poble, gent de l'entorn i gent de la comarca, i sobretot perquè Terrassa està molt a prop i també fan un festival internacional. I simplement ha sigut això, no? El anar creixent i que això no es perdi i que pugui tindre una pugui quallar i tingui una petjada a banda de Pere.
Mm-hmm.
Simplement això.
Clar, dius que no es perdi el jazz. Creus que avui en dia està força perdut o que encara es manté en la música d'avui en dia?
No, jo crec que es mantindrà, podríem dir que hi sempre, però no saps del tot cert, però sí, és una cosa que es manté sempre. El que passa que aquest entusiasme que ha generat a Matadepera i amb els components de la Fredis entre ells, doncs això és una cosa que quedi una mica de constància d'aquest petit territori i que això es pugui fer, si aquest any funciona, que es pugui seguir fent els altres anys, no? Si aquest any fem la primera edició, que es pugui fer la segona, però no es perd, la música està assegurada, el futur del jazz està assegurat, perquè hi ha molts joves que tenen talent i que sobretot tenen il·lusió per la música.
L'objectiu, doncs, seria promoure, no potser, aquest talent i també la música en viu, no?
Ah, exacte, seria això mateix, promoure el talent, la música en viu, i sobretot que hi hagi un públic i un jovent que està tocant entregat. I sobretot els components són gent jove que poden interactuar i que el públic, a més a més, clar, té diferents edats. O sigui, que hi hagi aquesta connexió i aquesta complicitat és el que la veritat és agradable i a més és molt maco.
Clar. Quina gent espereu que vingui en aquest esdeveniment, en aquest festival, podem dir?
Bueno, esperem que vingui gent de tota mena, de totes les edats, perquè, de fet, la música i el jazz, sobretot el jazz no té moltes edats, vull dir que en té de totes. A part que fem un jazz, que és un jazz, podríem dir que toquem swing, i és un jazz molt fàcil d'assumir, i que arribi a les ruïnes, i és molt divertit. I llavors, doncs, la gent jove també això ho està acceptant bé, perquè és fàcil, és una cosa que surt del carrer, surt del poble. Mm-hmm. I llavors és molt popular i és molt maco. O sigui,
perquè
és bastant fàcil d'arribar.
Perquè on es farà?
Això es fa a Mata de Pere, amb dos... O sigui, es fa al centre del poble, mm-hmm, i es fa a la plaça del Casal de Cultura. O sigui, comença a 11:45 del migdia i acabarà a 10:00 de la nit. Durant tots aquests sessions es faran diferents actes. Si vols que t'expliqui una miqueta,
sí, tant,
sobre, ràpid. Pues mira, comença a 11:45 a la plaça del Casal de Cultura de Mata de Pere, amb una petita intervenció de música New Orleans, amb components de la Fredis i altres músics externs de la Fredis. Llavors fem un petit recorregut fins al teatre principal, que és la plaça Valdiró, que allà tocaran dues formacions. Tocarà la formació La Sant Andreu Jazz Band, liderada pel Joan Chamorro, amb els nens petits que ell dirigeix, i després tocaran els petits de la Fredis també, que els dirigeixo jo personalment. I després d'això farem un dinar col·lectiu de les dues formacions amb tots els músics, que serem en sobre uns 50, i després d'això, llavors el Joan Chamorro a les 5 de la tarda fa una masterclass al Casal de Cultura, a la sala del Casal de Cultura també, i després també hi ha una jam session que comença a les 6 de la tarda fins a les 7:15 a la mateixa plaça del Casal de Cultura. Un cop acabada aquesta jam session, que aquesta jam session serà molt divertida i molt bonica, perquè hi haurà músics de renom d'aquest país i veïns de Terrassa, que són el Josep Maria Ferràs i l'Adrià Font, entre d'altres, que són dues llegendes i músics molt especials, molt coneguts a nivell de prestigi, que tocaran amb joves talents i es barrejaran totes aquestes edats. Un cop acabada aquesta jam session, es tornarà a intervindre música de New Orleans fins un altre cop a la plaça principal de l'escenari, la plaça Valdiró, que aquí farem el concert a les 8 de la tarda, la Freddy Jazz Band i la Sant Andreu Jazz Band. I acabarem tocant un tema col·lectiu, tots junts, per despedir-nos del dia del jazz.
Per ser la primera edició, ho heu tingut tot ben organitzat, tot controlat, i déu-n'hi-do tot el que feu, eh?
Sí, déu-n'hi-do, i la veritat és que molta feina, eh? En sèrio, eh?
Sí, no? M'imagino.
No puc posar fent això, una feinada impressionant. Però, bueno, ens ho passem bé, divertit, i esperem que sigui... Esperem, jo t'haig de dir que estic una mica nerviós, també, perquè espero que vingui gent, però clar, aviam què passarà. Jo penso que sí, que el públic els podrà, i que tots plegat, bueno, que la gent ens ajuda i que hi hagi una mica de ressò.
Clar, clar, heu rebut, imagino, el suport, no, de la gent del poble, també?
Sí, també, sí, estem rebent. El que passa que Mata de Pere, abans hi ha molta gent que és una població una mica flotant, i molta gent se'n van de cap de setmana, per això també hem triat el diumenge per poder-ho fer, perquè estàvem pensant, ho farem un dissabte, i el dissabte, doncs, hem trobat que molta gent dispersa. En canvi, el diumenge és més fàcil que la gent estigui més cap a casa, o torni cap a casa, o no se'n vagi.
Ja. I com ha sigut aquest procés de creació? Dius que molta feina, no? Que estàs nerviós també per com és aquesta rebuda. Però el procés de creació, el fet d'organitzar i començar a posar en peu un esdeveniment com aquest, com ha sigut?
Bueno, simplement és que, clar, costa, jo soc director i soc músic, i una cosa és tocar un concert, dirigir un concert, preparar un concert, altra cosa, clar, és preparar tot un projecte així, un festival, que encara que sigui modest, perquè és un dia només, però, clar, has de clar una persona de xarxes, buscar gent que et puguin col·laborar a nivell de comunicació premsa. Després també impliques alguns pares de la Freixas Band, que t'ajudin, doncs, a fer, escolta, si hem d'anar a penjar cartells, anem a penjar cartells. Hem fet tríptics, hem fet, clar, propaganda a la ràdio. I tot això, organitzar tot això, després hem fet un cartell. Tenim un cartell, clar, que el presentem precisament avui, fem... Avui sí, em sembla que avui sí. Avui, no, demà fer una roda de premsa, també, per poder mencionar tot això. Aleshores, doncs, clar, hi ha molta feina. Molta feina per fer això. Però, bueno, la veritat és que estic molt satisfet, eh?
Uh-huh. I més que ho estaràs segur quan arribi el dia i tota la gent de Matadepera pugui gaudir d'aquest espectacle. Enric Alegre, director d'aquest esdeveniment, d'aquest festival de jazz que fareu el dia 11 de juny, el proper diumenge. Que vagi molt bé aquesta primera edició, que comenceu a preparar la segona, si té l'èxit esperat, que segur que sí, i que tot el poble gaudeixi moltíssim del vostre espectacle. Gràcies.
Moltes gràcies.
I ara parlem perquè, després de més de 3 anys en funcionament, el grup ABD ha consolidat el seu projecte d'hort terapèutic i ha entrat a formar part de la iniciativa Green for Good. I és que el Jardí Fènix és un hort terapèutic, com dèiem, per persones en tractament de drogodependències, que ha obert les seves portes de nou per explicar la seva evolució des dels inicis de l'any 2020 i fins a aquest any, quan han fet un pas més endavant i han multiplicat el seu impacte social. En parlem sobre en tot plegat amb l'Edgar Penyes, responsable del projecte. Edgar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de res, on es troba aquest jardí?
Aquest jardí es troba al districte de Sarrià de Sant Gervasi, a la ciutat de Barcelona, al carrer d'Almases.
Perfecte. I com és que heu fet això? Com va començar tot plegat?
Doncs és un projecte que comença perquè jo estava com a voluntari en un... al Casa Sants, en unes taules de cultiu, i fent una jornada sobre drogodependències amb la Fundació ABD, vaig conèixer el Casa Sarrià, que tenia un espai de 1.000 metres quadrats de terra per poder fer el projecte.
I per què un hort terapèutic? Què és el que té d'especial per tal de començar, no?, amb aquesta iniciativa?
Doncs un hort terapèutic perquè estem convençuts que mitjançant el cuidado de les plantes o la cura de les plantes es pot fer un treball terapèutic amb les persones que volen deshabituar-se d'alguna substància.
I es diu Projecte Fènix per alguna cosa en especial? El nom l'heu escollit vosaltres o com ha sigut això?
Sí, Projecte Fènix o Jardí Fènix és perquè el jardí permet fer renéixer una nova vida a les persones usuàries. Venien d'una vida desestructurada, amb molt d'estigma, pel consum de la substància, i gràcies al Jardí Fènix podem trencar l'estigma i podem millorar i fer renéixer una nova persona.
Podríem dir que és com l'Ave Fènix, no? En aquest cas fa referència a això.
Es fa referència a això.
Exacte, perfecte. I el projecte, de fet, comença, com abans he dit, no?, durant la pandèmia de la Covid, amb una manera, no?, de continuar donant suport a aquestes persones que acudien al centre d'atenció i seguiment de drogodependències aquí a Sarrià. I de fet, vau decidir doncs impulsar aquest jardí, no?, per poder fer aquest seguiment, no?
Sí, exactament, és això, no? Va coincidir una mica la pandèmia amb l'inici del projecte, però el que ens hem adonat ràpidament és que durant la pandèmia les persones usuàries dels CAS de Barcelona i dels diferents CAS de Catalunya van perdre el contacte directe amb els professionals, es feia tot mitjançant online, i gràcies al Jardí Fènic tenia un espai obert amb unes distàncies suficients per poder tindre separació i la cura que havíem de tindre en aquells moments, doncs el projecte Fènic va donar com un espai molt interessant per a aquestes persones que de cop i volta s'havien quedat tancades a casa amb Clar. Tota la problemàtica que porta a voler deixar una substància.
Exacte. I què té a veure amb el projecte aquest d'en Green for Good? Quina relació hi ha entre el jardí i aquest projecte? És tot el mateix o com va això?
No, Green for Good és de la Fundació Ferrer Sustainability. És un projecte que està buscant horts urbans i periurbans per millorar, doncs, gràcies al seu ajut. I nosaltres vam tindre la sort de que ens van conèixer i vam ser el primer hort una mica que va ser ajudat per Ferrer Sustainability i donar un salt qualitatiu a lo que seria la producció de l'hort, no? I no només qualitatiu i quantitatiu per la quantitat de producte que estem fent actualment, sinó també per l'espai, que ha quedat un espai enjardinat, molt maco, molt geomètric, molt clar, que tot això ajuda a les persones usuàries a baixar l'estrès, a que estiguin còmodes, a sentir-se curades i cuidades, i és una mica aquesta la relació.
I és un jardí, un hort, en el qual pot anar qui vulgui, que formi part, imagino, de la comunitat, no?, a qualsevol hora del dia, en qualsevol moment, o hi ha uns horaris concrets?
No, hi ha uns horaris concrets i només poden venir persones que estan en tractament per deshabituació d'una substància. Si la persona no té un cas de referència, un centre d'atenció i seguiment, no pot venir. Aleshores, totes les persones que tenen un centre d'atenció i seguiment de referència i estan fent un tractament, poden venir al Jardí Fènic 4 dies per setmana, de 1 a 2, que serien dilluns, dimarts, dijous i divendres, i aleshores, gràcies a poder venir, a poder ocupar el temps, a poder fer una feina que ajuda també altres persones, perquè aquesta fruita i verdura que no podem consumir nosaltres la donem a un banc d'aliments del Prat de Llobregat que es diu La Botiga. Tot això ajuda a que el procés terapèutic pugui tenir més èxit.
I quantes persones han participat ja en el projecte? Ho heu comptabilitzat? O com esteu veient en la seva rebuda?
El projecte normalment hi ha entre 12 i 15 persones usuàries i en els anys que portem podria dir que han estat unes 60-70 persones que han passat pel jardí.
I ara què és el que podríem dir que teniu pensat fer? Què és el que voleu fer? Quin és l'objectiu d'aquest jardí, d'aquest hort terapèutic? Quin tractament fareu amb aquestes persones?
Doncs l'objectiu segueix sent el mateix, que mitjançant el treball de les plantes i els grups terapèutics que hi ha en el Jardí Fènic, en aquests 4 dies, les persones puguin trobar un espai on aquest procés, que no és fàcil per ells, sigui molt millor i molt més acompanyat. És veritat que nosaltres el que ens agrada i el que ens mou és que les persones usuàries tinguin un recolzament per la seva teràpia. Però també ens estem adonant que el Jardí Fènic es pot convertir com un nucli dins del barri on no només es treballa terapèuticament amb unes persones, sinó que pot ser com un mirall o una imatge perquè la gent del barri pugui veure el que és l'ecologia, els ecosistemes, I tot això que estem treballant ara, que amb el canvi climàtic és molt important que la gent tingui consciència.
Mm-hmm. Doncs, Edgar Peña, responsable d'aquest projecte, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I parlant d'aquest jardí Fènix, aquest hort terapèutic per persones en tractament de drogodependències que ha obert les seves portes de nou, parlem amb una usuària, la Mercè, que porta bastant de temps fent tractament. Mercè, molt bon dia.
Bon dia.
Tu quina experiència tens aquí en el grup ABD i com a experiència també amb aquest hort?
Bueno, la veritat ha estat com una salvació, no? Jo estava bastant perduda, estava dins l'alcohol ficada i, bueno, a través de l'hort, ja fa 3 anys que estic aquí, pues, bueno, he trobat noves coses que fer, noves, jo què sé, nous pensaments, i aprendre a valorar la vida d'una altra manera, no?
Mm-hmm. Com vas arribar aquí? Com vas arribar aquí?
Bueno, en realitat, com que, bueno, vaig estar ingressada, després vaig estar parlant amb serveis socials, que em seguien molt de prop, fins que m'han dit d'aquest hort, que si volia venir, doncs que no era estar dins un hospital ni dins un puesto tancada, sinó que estaria a l'aire lliure, que ho coneixeria altra gent, que estaria més en comunicació amb el món, perquè jo estava molt, molt retraïda, i, bueno, la veritat és que això és fantàstic, o sigui, és una oportunitat única. Única.
I amb quina altra gent t'has trobat?
Bueno, doncs un poc, som tots pràcticament som iguals. És a dir, un té unes addiccions, un altre té unes altres. I, bueno, doncs això, fem teràpies. I després, fora de les teràpies, el que fem a l'hort no es parla de cap de temes d'això. Llavors som com un equip, no?, també nosaltres.
I ara, en relació a com vas entrar, Mercè, com et sents? Quins canvis notes?
Hombre, moltíssims, moltíssims canvis. Jo era una persona molt, molt depressiva, no tenia ganes de res, com dir aquí no m'aixecava del banc, m'asseia tot el dia, i bueno, a poc me vaig anar involucrant, bueno, me van fer involucrar-me a poc.
Uh-huh.
I bueno, molt bé, o sigui, ara ja sóc una més, i ja participo en tot, pràcticament.
Mm-hmm. Perquè, si més no, el pregunta com va començar tot, Mercè. En quin moment vas començar a patir això? Em dius que era perquè són problemes d'alcoholisme, no?
Sí, sí.
Com vas començar en aquest món?
Pues, fa uns quants anys, bastants anys, bueno, vaig tenir 3 fills, em vaig casar, vaig tenir 3 fills, i, bueno, com otra más, pues, fui víctima, es diuen, bueno, de la infidelitat del pare dels meus fills.
Uh-huh.
I arrel d'això, doncs, va venir el divorci. I, bueno, vivia a un pis on davant, ben davant, hi havia un bar on s'ajuntaven tots els veïns d'aquell carrer, no? Bueno, doncs, els dissabtes que jo no tenia els nens, els aportava el seu pare, doncs, vaig començar a xallar, vaig començar a conèixer gent, i amb això se va convertir en un sabte de festa cada nit durant 1 o 2 anys. Fins que, bueno, algú me va denunciar, perquè en total era els dissabtes, no passava res, però després ja agafava la banca i me n'anava cap a casa. Llavors, clar, era un consum diari i a totes hores.
Mm-hmm.
Fins que, bueno, es van donar compte i el primer que van fer és ingressar-me a Palma de Mallorca, perquè això passava a menor.
Clar.
I vaig estar ingressada allà a Mallorca. Després vaig venir cap aquí, cap a Barcelona, i també vaig estar ingressada, fins que, bueno, m'han dit aquest hort, i, bueno, la veritat, estic molt contenta. Però aquí no estàs tancat a un hospital, ni rebent medicació diària. Aquí vens i estàs a l'aire lliure, estàs amb altra gent, que tenen els mateixos problemes que tu, però amb l'alcohol o amb les drogues. No són problemes personals, diguéssim, de que estan al carrer o el que sigui.
Uh-huh.
I que al final és bo, perquè entre uns i els altres ens anem apujant molt, no?
Uh-huh, exacte. I veus sortida? Veus que algun dia aconseguiràs, doncs, ja no haver de venir aquí perquè ja estaràs recuperada del tot?
Sí, suposo que sí. Jo, bueno, intuïto perquè sigui així, no? Mm-hmm. Que si vinc tu, que tinc que tornar aquí, que sigui de visita.
Exacte.
I que a mi ja m'agradaria ja el que, bueno, com que la vida sempre porta algun problema, uns més grossos, uns més petits, doncs clar, sempre hi ha la por que quan tens un problema, doncs, de tornar a caure, no? Mm-hmm. Ara en aquest moment tinc un problema gros, familiar, i bueno, gràcies a Déu que estic aquí, perquè no sé en aquests moments el que estaria fent. O sigui, prou porta, encara no me sento.
Clar, imagino que és aquesta debilitat, no?, que sentiu.
Exacte, que tot el que ens suposa un problema o una tristor, de seguida veiem la sortida, doncs, a la barra d'un bar, ahogando les penes, com diuen, no?
Exacte.
I bueno, gràcies a Déu estic aquí i això no passarà.
Perquè quina edat tens, Mercè?
Ui, jo tinc 60 ja.
I portes 3 anys ja patint això. Dius sí. Que tens dos fills, no, també?
Sí.
I com ho viuen 4, ells? Com... Sí. Ah, 4. I com ho estan vivint? Com ho viuen?
Bueno, al principi, clar, molt malament. Al principi la mama és alcohòlica, la mama no sé què. Bueno, clar, al principi malament. Després quan vam veure que, per exemple, això del Jardí Fènix, si estava, era la primera vegada que estava calant ben dins meu, doncs estan supercontents, no? Molt contents, o sigui, ni hospitals ni res, o sigui, això és el que es necessita, no que et tanquin i t'abandonin com un gos, no, sinó estar a l'aire lliure, compartir amb altres persones i donar-te compte que ets una persona igual que tothom.
Mm-hmm.
Uns són diabètics, uns altres són alcohòlics, no sé, jo crec que són enfermedats, no, en definitiva.
Exacte. Sí, sí, al final és això, Mercè, com tu dius, donar normalitat, no, també a aquests temes i intentar superar-los, que el més important. Exacte. És que estiguis lluitant per aconseguir-ho.
Clar, i a més amb ajuda, vull dir que això és molt important també.
Doncs sí, doncs sí. Doncs Mercè, usuària d'aquest hort terapèutic del Jardí Fènix, que ja portes 3 anys en aquest tractament, gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos la teva història i conscienciar i ajudar així també a moltes altres persones que, com dius, no, amb la comunitat que esteu allà, us ajudeu entre tots i segur que també us doneu suport entre tots. Molts ànims i a seguir endavant i lluitant per aconseguir deixar de patir, doncs, aquest alcoholisme, no, que en el teu cas és el que pateixes. Gràcies, Mercè.
Vinga, una abraçada.
Igualment.
Adéu.
Adéu. I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara us deixem amb Agropopular, que acabeu de passar un molt bon dissabte. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.